Comencem? Doncs, bon vespre, regidores, regidors, veïnes, veïns, senyora interventora, senyora secretària, públic. Ens tornem a trobar aquí a la sala de plens de l'Ajuntament del carrer Pilar, Biblioteca Municipal Safareig. Avui començarem el ple de 2 de juliol i anem bastant puntuals a les 8 del vespre. Abans de començar, se sent? Abans de començar, en nom de l'equip de govern us hem d'anunciar que tenim un punt d'urgència. Aquest punt d'urgència diríem que és l'aprovació del compte general de la corporació i dels seus organismes autònoms de l'exercici 2018. Aquesta convocatòria no us l'hem pogut passar ni amb les informatives ni avui, perquè el plaç d'exposició pública va acabar ahir. Per tant, ara us presentarem els motius. El primer punt, recordar el fet cronològic d'aquesta aprovació dels comptes. El dia 11 del 2, l'alcaldia va convocar la Comissió Especial de Comptes. Tots els regidors vol tindre 15 dies per examinar els comptes generals. Del dia 11 del 2 al 4 del 3 van passar més de 15 dies. Per tant, amb data 4 del 3 es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va dictaminar favorablement sotmet al ple de la corporació l'aprovació dels comptes generals i es van publicar. El 13 de març es va suspendre la publicació a causa de la pandèmia del Covid. I després, una altra vegada, el 14 de juny, una vegada hi va haver la suspensió que ja es va poder publicar, es va reemprendre la publicació. A partir del 4 de juny fins a la data del 2 de juliol és el temps que marca la normativa per l'exposició pública d'aquestos comptes. Amb data 1 de juny, la Secretaria de l'Ajuntament ha presentat el certificat conforme durant aquest període no s'ha presentat cap al·legació ni suggeriment, restant definitivament aprovats amb data 1 del 7 del 2020. Per tant, en nom de l'equip de govern, demano incloure aquest punt a l'hora del dia d'avui, que serà l'últim punt del ple d'avui. Per tant, vots a favor? Passaríem a aprovar ara l'acte del ple ordinari del 27 del 5 de 2020. Passarem la paraula als portaveus municipals per si hi ha alguna al·legació a fer, començant pel portaveu de Ciutadans.
Nada que
dir. Portaveu del PSC.
Res a afegir.
Portaveu de Junts per Capellades.
Tampoc no hem d'afegir res més.
Vila de Capellades CUP.
Res a afegir tampoc.
Portaveu d'Esquerra. Molt bé, doncs. Sense res més, passaríem a votació a l'acta del ple ordinari del 27 del 5. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
El següent punt és de donar compte al ple, com ja us vam informar a la Comissió Informativa d'Alcaldia i Serveis Tècnics. Passem a donar compte als decrets d'alcaldia del 308 al 383 de 19 de maig a 19 de juny de 2020. Com tots sabem, això és un punt que només s'ha de donar compte, per tant, el donem per aprovat. El següent punt de l'ordre del dia, també de la mateixa comissió que vam fer la setmana passada, es proposa d'aquest ple l'aprovació de les festes locals pel 2021. Com tots sabem, l'Estatut dels Treballadors ens indica que tenim durant l'any 14 festes laborals, de les quals dues són d'àmbit totalment local. Després de consensuar com cada any amb les entitats, amb el comerç local i amb les entitats educatives, s'ha decidit a proposta del govern que com a dia 6 de febrer, com cada any, Santa Dorotea serà una festa local i la següent serà el 16 d'agost, dilluns d'agost, com a festa major de Capellades. Aquest punt s'ha de passar a votació. Per tant, vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Portaveu de... Hi ha alguna cosa a dir? Portaveu de Ciutadans, PSC? No. Junts per Capellades? Vila de Capellades? Esquerra? Passem al següent punt, també de la mateixa comissió informativa d'alcaldia i serveis tècnics. Proposem al ple el nomenament del representant de la corporació en la comunitat d'usuaris de l'aparcament soterrani planta segona situat a la plaça de Catalunya del municipi de Capellades. Sobre fonaments legals, la senyora secretària ens explicarà els argumentaris.
Únicament informar que d'acord amb els estatuts de la comunitat d'usuaris de l'aparcament soterrani planta segona de la plaça Catalunya, l'Ajuntament de Capellades ha de nomenar un representant per part de la corporació que representi a l'Ajuntament en aquesta comunitat.
Res més, oi?
Dic que la persona proposada és el senyor alcalde.
I en substitució meva és el regidor de Governació, Jaume Soler. Doncs passaríem a votació aquest punt. El nomenament. Ah, sí, perdoneu. A la paraula, passem la paraula al representant de Ciutadans. Ciutadans del PSC.
No, en aquest cas ens abstindrem, és una decisió de l'equip de govern.
Molt bé, Junts per Capellades.
Nosaltres també ens abstindrem, en tot cas l'equip de govern, l'alcalde, teniu la facultat doncs, per decidir els càrrecs internament, doncs el que sembla més lògic.
D'acord, Vila de Capellades.
Res a afegir.
Esquerra Republicana.
Correcte.
Ara sí, passaríem a votació el nomenament del representant de la corporació en la comunitat d'usuaris de l'aparcament soterrani planta segona situat a la plaça de Catalunya del municipi de Capellades. Vots a favor?
Esquerra Republicana i la CUP.
Abstencions?
PSC i Ciutadans.
D'acord, queda aprovat. No els veus? Passem al següent punt, com us vam informar a la comissió informativa de la setmana passada, de comunicació, governació i agenda, proposem aquest ple la modificació de l'ordenança municipal sobre la tinença d'animals domèstics. Aquesta ordenança en el seu moment es va aprovar, aquest equip de govern ja el va aprovar i ja hem vist en el temps que hi ha una petita mancança i ens la exposarà el Jaume Soler en nom de l'equip de govern.
Aquesta ordenança, quan es va aprovar el 3 del 8 del 2016, va tindre el vot favorable de tots els grups que hi ha en aquest ajuntament, excepte Ciutadans, que encara no hi era. Tothom va trobar que era una bona ordenança i llegint l'acte d'aquella data, doncs molts partits deien que, esclar, l'ordenança és una cosa, però haver un seguiment i una vigilància, a part de fer una pedagogia pel compliment d'aquesta ordenança, amb la que hi va participar força gent. Així doncs, permeteu-me que comenci l'ordenança amb el punt cinquè dels acords, amb què aquesta ordenança, si s'aprova amb aquest ple, entrarà en vigor el dia 30 de setembre. Perquè tornarem a fer una campanya com es va fer l'altre cop de sensibilització, perquè tot i els punts que es modifiquen algú podria dir que són punts sancionadors, és una mancança que ha tingut l'ordenança que hem vist durant aquests anys. Llavors, les modificacions que es volen fer és a l'article 16 afegir un punt en què sols es podrà donar de menjar als animals per part de les persones autoritzades per l'Ajuntament. Això no hi era. Creiem que una vegada passats aquests anys falta que hi sigui això. I després del punt 26 volem afegir a donar de menjar en llocs no habilitats per l'Ajuntament una sanció, així com donar menjar als animals per part de les persones no autoritzades per l'Ajuntament una altra sanció, la mínima, que són 60 euros. Una cosa que tampoc estava a l'ordenança és que la reiteració de les faltes lleus no fossin considerades en cap aspecte com una falta greu. Per tant, s'afegeix un punt a l'article 27 que la reiteració de faltes lleus serà una falta greu. I res més, esperar que el consens que va haver en aquell moment amb aquestes noves afegitons doncs també tingui el consens que va tindre en aquell dia.
D'acord, gràcies. Passem la paraula al portaveu de Ciutadans.
Nada que añadir.
Portaveu del PSC.
Bé, evidentment hi votarem favorablement. El que sí que, com s'ha comentat, la campanya de sensibilització, entenem que més enllà del que es posa, del que s'actualitza a l'ordenança amb aquests punts, entenem que es farà un recordatori de la resta, perquè no voldríem que donar els punts concrets que s'afegeixin o que s'afegeixen en aquesta ordenança doni peu a pensar que el que es pretén és perseguir i sancionar amb unes persones molt concretes i potser podríem dir fàcils d'identificar, sinó que entenem que s'ha de tornar a fer incidència en d'altres conductes que potser més enllà de que en les que estem indicant aquí, tot i estan mal fetes, que estem d'acord, però potser es fan amb bona voluntat, hi ha d'altres que no es fan precisament amb bona voluntat, sinó que es fan amb malícia, llavosia i nocturnitat, com dirien alguns, com és el deixar doncs, regalets que ens trobem pels carrers o actituds de portar gossos no lligats o sense morrió. Per tant, entenem que cal fer un esforç més gran, si cap, del que ja s'està fent per sensibilitzar, sobretot, aquestes conductes més incíviques, diguéssim, amb una voluntat més a la bosa, que no pas aquestes que estem afegint, però en tot cas, com he dit al començament, hi votarem favorablement.
D'acord, gràcies. Portaveu de Junts per Capellades.
Sí, el regidor de Governació ens ha parlat de quan es va aprovar l'ordenança, que jo no recordo, menys el fer 4 anys, pot ser? 4...
30 del 8 del 2016. Amb l'acte, es va aprovar amb l'acte.
No, a veure, això posa una mica de manifest que és un tema recurrent, no? I que des de l'any 16 fins ara han passat prop de 4 anys i que el problema persisteix. I bueno, doncs ens hem adonat compte al cap de 4 anys que l'ordenança no era prou bona precisament per perseguir els actes incívics, que penso que és una de les coses que més preocupen a la gent de Capellades, és a dir, la brutícia als carrers, no cal anar gaire més lluny, podem anar aquí a la Canaleta o amb altres carrers, i en canvi doncs, no, des del nostre grup el que hem vist és una falta doncs, d'insistència o d'una voluntat real de multar a les persones que realment es mostren incíviques amb el tema dels animals i amb el tema animalista. Nosaltres avui ens afegirem novament amb el consens i el que sí que demanem és que canviï una mica l'actitud de l'equip de govern en el sentit de dir, escolteu, està molt bé aquests períodes de pedagogia, penso que anem sobrats de pedagogia, entenem que poder les coses s'han d'explicar la normativa que hi és, evidentment que s'ha d'explicar, les normes i les lleis no poden ser secretes, d'altra manera no es podrien complir i d'altra manera no garantiríem els drets dels ciutadans, però sí que el que cal és una actitud ferma i decidida i sense complexes, si em permeteu, cap a l'equip de govern de qui la fa la paga i qui embruta la paga i qui té una actitud doncs, incívica, en aquest cas amb els animals, doncs també. I això la gent ho ha de saber perquè el comportament doncs, d'uns pocs sigui diferent.
D'acord, eh?
Bé, no, i el que sí que a nosaltres ens fa una mica de... ens crea un cert dubte, és dir, bueno, hi haurà un grup de persones que estan autoritzades, però com que sembla que a vegades anem complicant, doncs anem complicant la vida, volem saber si aquesta llista de persones autoritzades serà pública, com es farà per autoritzar a una persona o no a donar de menjar als animals, no ho sé, si és que hi haurà algun curs, si s'expedirà algun carnet, si és que es passaran unes proves o només un simple test, no ho sé, però això sí que ho volem saber. I també us volem fer arribar, i home, també ens preocupa de que també hi hagi una proliferació de colònies d'animals, perquè entenem que el que hem de fer és limitar-les i si pogués ser en un futur doncs també anar-les reduint, perquè entenem que això també causa molèsties a molta gent que s'estima els animals, però cadascú cada seva, per dir-ho d'una manera.
D'acord, gràcies. Contestarem després, al final. Portaveu de Vila de Capellades, CUP.
Bueno, com sabeu, aquesta ordenança que es va crear efectivament la passada legislatura, el que pretenia doncs és això, regular el benestar dels animals també, però també la convivència entre els veïns i les veïnes, no? Que això fos compatible. I una de les qüestions que es van posar sobre la taula és que calia anar-la revisant per adaptar les noves situacions inconvenients que anessin sorgint, i això crec que és el que pretenem fer avui. Prèviament a l'aplicació d'aquestes mesures, com bé ha exposat el regidor, nosaltres creiem que sí, que efectivament cal realitzar una nova campanya de sensibilització per donar a conèixer aquest procediment del que es comentava ara, no? Per poder donar a menjar als gats que habiten a les colònies controlades, i explicar doncs la importància de la corresponsabilitat de tothom per fer possible una bona gestió de la situació. Creiem que és important poder fer aquest pas. Hem de recordar que el plantejament, com deia, d'aquesta ordenança, doncs, entre altres coses, doncs, està orientada a la protecció del benestar animal i que aquesta sigui compatible doncs, amb la convivència amb els veïns, però perquè això tingui èxit sí que és cert doncs, que cal una cooperació de tothom, i sí cal doncs, prendre mesures més dràstiques perquè això sigui possible, que creiem que és el que estem fent avui.
D'acord, gràcies. Portaveu d'Esquerra Republicana.
Bé, sense extendre'ns i més, entenem que l'exposició inicial ha estat prou clara, no estem en cap cas, com es pugui interpretar les paraules d'algun altre portaveu, renunciant a tenir una actitud ferma, sinó tot al revés, no? O sigui, ens estem dotant d'una eina que fins ara no teníem, per les qüestions que siguin, i això ens ho permet el fet de revisar l'ordenança en l'actual moment. Entenem que això no és ni substitutori ni excloent amb el fet de la pedagogia. Són dues eines complementàries. Com entendreu, com a professional de la pedagogia no abonaré mai la tesi de que ja n'hi ha prou de pedagogia i de que passem a altres accions, sinó al revés, creiem que dotar-nos d'eines, no sé si dràstiques, com s'ha dit abans la paraula, o executives, com s'ha dit, d'un altre tipus d'eines és imprescindible, però que això no treu que la campanya no ha de ser, la pedagogia no ha de ser només l'eina prèvia per després treure la destral, sinó que la pedagogia ha de ser duradora precisament per aconseguir evitar treure la destral més vegades.
Contestaré el representant de Junts per Capellades i m'afegeixo a el que han dit els meus companys de govern, i tots ens repartim el mateix, sempre pedagogia i sensibilització, evidentment. Per això ara fem aquesta modificació de l'ordenança per poder utilitzar altres eines, però després d'haver passat tots aquests passos, pedagogia i sensibilització. El tema que vostè preguntava, sempre tot el que s'ha fet a les gateres que tenim actualment sempre s'ha fet assessorats per una empresa capellarina i persones enteses en el tema. Des de l'equip de govern mai han pres decisions amb el tema dels gats, ni de les gateres, ni de la situació. I com que ara en aquests moments volem evolucionar i volem normalitzar-ho, amb aquesta empresa hem parlat, passa que hem d'acabar de lligar, que s'han de fer evidentment unes bones pràctiques de tot el que comporta l'alimentació dels gats en cada una de les gateres que tenim al poble. Es farà un inventari, una situació real de si s'hauria d'implantar algun altre en algun altre espai, i a partir d'aquesta implantació de gateres distribuirem sobre una realitat existent, que hi ha altres llocs que això ja està estudiat, quantes persones necessiten per poder alimentar, distribuïdes en cada un dels espais, i evidentment tindran un carnet. No sé si li he contestat la...
Sí, bueno, si puc.
Sí, sí, bueno. Sí.
No, volem saber si això té un... En tot cas, aquests estudis tenen un cost o no, o es fa d'una manera, doncs, parlant, que això no val diners. Això és una cosa. Per l'altra banda, escolta, tota la pedagogia ens està molt bé. Evidentment s'ha de seguir fent i mai es pot parar de fer, però tampoc no podem deixar de tractar els ciutadans com si no fossin majors d'edat, no? És a dir, quan una cosa està mal feta, està mal feta. Quan en un lloc, en comptes d'anar a 80, un va 120, se li posa una multa. Doncs quan es dona de menjar en un lloc que no toca, el que esperem i desitgem és que això sigui així i que eviti qualsevol proliferació de colònies animals. Més aviat, doncs, les faci créixer, perquè la regidora de la CUP ha parlat molt bé del tema del benestar animal. Valga'm Déu, vull dir, no posaré en dubte el benestar animal, però encara menys el benestar dels veïns i de les persones, no? Per tant, volem que això sigui compatible, que no posem el benestar animal per davant del benestar dels veïns, en tot cas, sempre penso que està per sota, sense transgredir el que és el benestar animal, però primer és el benestar de les persones, i que en el cas de les sancions, la nostra opinió, aquí ho deixo, és que anem tard, vull dir, tenim una ordenança que ja venia d'una altra, que pel que sigui, no anirem més enrere a discutir-ho perquè no té massa sentit, però ja han passat 4 anys, i el que no voldríem és que, evidentment, que no es posi cap sanció, perquè això voldrà dir que no hi ha hagut actituds incíviques, però si n'hi ha, doncs que hi siguin.
D'acord. L'empresa aquesta especialista, tot el que és el tema assessorament, des de l'Ajuntament mai s'ha pagat cap cost per l'assessorament ni la pedagogia que ens hagin fet. I a més també dir-li que tot això sempre està sustentat per una subvenció anual de la Diputació. Tot el que tota la despesa sempre pel tema de les gateres sempre ha estat suportat per una subvenció anual. Sense res més, passaríem doncs a votació. Passaríem a votació la modificació de l'ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics. Segons expedient 876. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Gràcies. Passaríem al següent punt de l'ordre del dia. Proposem aquest ple la proposta de convocatòria per l'otorgament d'ajuts d'urgència social al municipi de Capellades per l'any 2020. Primer de tot, dir-los que això és una normativa legal, l'únic que estem adaptant a la realitat del 2020. Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen pel reglament de les bases d'otorgament d'ajuts per urgència, aprovades inicialment segons l'acord del ple municipal del 30 de gener de 2013. L'equip de govern, continuant amb la transparència i en la gestió en tots els àmbits de l'Ajuntament i més en els de l'ajut social, fem aquesta convocatòria perquè per fer la notificació com a normativa legal i que ens marquen des del govern central, des de la base de dades nacional de subvencions. I l'altre punt d'aquesta és que d'aquesta manera, una vegada aquestes bases, si en algun moment han de sofrer modificacions d'increments durant l'any, es aniran passant per ple per anar incrementant, perquè després a final d'any totes aquestes subvencions puguin estar justificades i acreditades perfectament. Això ens demostrarà que hi haurà una traçabilitat entre l'adjudicari, els adjudicataris i totes les subvencions que des d'aquest ple es vagin aprovant. Passaríem la paraula al portaveu de Ciutadans. El portaveu del PSC.
Res a afegir.
Portaveu de Junts per Capellades. Tampoc. Vila de Capellades.
Tampoc.
Esquerra. Doncs passaríem a votació aquest punt. que és la proposta de convocatòria per l'atorgament d'ajuts d'urgència social al municipi de Capellades per l'any 2020. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
El següent punt de l'ordre del dia, com els hi vam explicar a la Comissió Informativa de Joventut, Transparència i Participació Ciutadana, proposem al ple la convocatòria per la concessió d'ajudes per al transport de joves estudiants d'ensenyament postobligatoris curs 2020-2021. Presentarà aquesta convocatòria el regidor de Joventut, Miquel, quan vulguis.
Sí, se'm sent? Sí. Bé, com ja sabeu, són uns ajuts que s'han anat donant en anys anteriors i aquesta modificació es fa en base a l'experiència que hem anat obtenint. Com ja recordareu, aquestes ajudes són el transport pels joves capelladins que marxen a altres pobles i ciutats per cursar estudis postobligatoris. I com ja vau poder veure quan vam presentar els pressupostos municipals, aquesta partida la vam doblar. Això ja ho vam fer anticipant-nos aquesta modificació i també ho fèiem entenent que aquest ajut necessitava més dotació per tal de ser més efectiva. Una de les coses que veureu també modificades en el text és que hem canviat l'indicador que utilitzàvem per tal de valorar les sol·licituds en virtut de la renda. Ara estem utilitzant l'IRSC, que és l'indicador de renda de suficiència de Catalunya. Això ho fem amb criteris tècnics i per educació també ajuts similars que hem anat aprovant i per garantir que l'ajuda aquesta vagi allà on més ho necessitin, que sigui més equitativa. Finalment, també veureu en la taula de punts que s'ha introduït un punt per afectació per ERTE o ERO. Ja us podeu imaginar per què, si teniu en ment les afectacions que ha tingut la pandèmia de la Covid. I a banda d'això, aquestes ajudes queden com en anys anteriors, a banda de tot això. I per tant, no canvia ni la forma de presentació, ni de procediment, ni res d'això. I demanem que l'aprovació.
D'acord, gràcies. Passaríem la paraula als portaveus municipals, portaveu de Ciutadans. Portaveu del PSC.
Bé, nosaltres evidentment hi votem a favor, donat que aquesta línia d'ajuts és fruit d'una proposta del nostre grup. Com cada any ve passant, doncs, crec que estàvem força en el cert quan vam fer la proposta, veient que es va ampliant la partida, perquè realment es demostra que hi ha jovent d'aquesta vila que necessita aquesta ajuda, perquè al final es tracta de fer més accessible els ensenyaments postobligatoris que es poden fer al poble, a tot el jovent de la nostra vila, de forma que realment hi puguin accedir més enllà de les possibilitats econòmiques de les famílies. Per tant, entenem que és una línia d'ajudes molt positiva, celebrem que doni el servei que està donant i per tant hi votem favorablement.
D'acord, passem la paraula al portaveu de Junts. D'acord. Portaveu de Vila Capellades.
Tampoc representa.
Portaveu d'Esquerra. Molt bé, doncs. Passem a votació. La convocatòria per la concessió d'ajudes per al transport de joves estudiants d'ensenyament postobligatoris curs 2020-2021. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Passem al següent punt. De la mateixa Comissió Informativa de Joventut, Transparència i Participació Ciutadana, proposem al ple la modificació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions destinades al jovent de Capellades. Ens la presentarà el regidor Miquel Sabater.
Bé, primer de tot, disculpeu la confusió que va haver-hi a les comissions informatives. Jo i els tècnics potser no ens vam acabar d'entendre en l'esperit original, però bé, com heu pogut comprovar, la proposta es manté amb el mateix text. La qüestió és que el jovent havia retallat el temps en què poden fer els projectes per aquest any 2020, arran de, com ja coneixeu, el confinament per la Covid-19. I la nostra proposta, l'esperit d'aquesta proposta, és allargar al màxim la realització i justificació d'aquests projectes. Llavors, amb el text, tal com el tenim ara, la justificació es mou a 31 de març i la realització s'allarga fins a finals d'aquest mateix any. Val? Amb això guanyem unes dues setmanes de la realització de l'activitat, perquè abans la justificació s'havia de fer en data de 10 de desembre com a màxim, i guanyem uns 3 mesos perquè puguin redactar la memòria per la justificació, tenent que és fins a 31 de març. És a dir, tu pots fer una activitat del moviment el 29 de desembre i la podràs justificar fins a març, per tant tens marge de maniobra per fer per redactar aquesta memòria. Llavors, si bé no allarguem gaire la realització de l'activitat, perquè tècnicament no ens era possible, sí que donem més aire a les entitats perquè puguin fer aquesta justificació amb més tranquil·litat. I aquesta proposta neix de la necessitat, no ens ho hem inventat nosaltres, neix de la necessitat que se'ns ha fet arribar des d'algunes entitats que s'han mostrat interessades en aquesta subvenció, i demanem que s'aprovi.
Molt bé, gràcies. Passem als portaveus municipals. Portaveu de Ciutadans. Portaveu del PSC.
Bé, nosaltres hi votarem favorablement. Ja ens semblava bé tant el plantejament d'intentar allargar el màxim possible el període de realització com la justificació. Finalment, la fórmula és escollida, bàsicament perquè, com ens ha passat d'altres anys, entenem que és una línia que és interessant, però malauradament, per circumstàncies diverses, doncs no ha acabat de funcionar. Per tant, entenem que si a més aquest any es presenta aquesta dificultat afegida del Covid, doncs és positiu d'intentar facilitar o en certa manera ajudar a que les entitats puguin plantejar activitats pels joves, i que finalment aquest any doncs aquesta partida destinada a aquesta línia de subvenció per activitats de joves doncs es pugui emplear precisament per aquest objectiu, que és el de facilitar doncs aquestes activitats i que els propis joves puguin organitzar i fer activitats del no sé si diria del seu gust, però sí que de l'entorn propi d'aquest col·lectiu. Per tant, hi votarem favorablement.
D'acord, moltes gràcies. El portaveu de Junts.
Sí, Junts per Capellades hi votarà a favor, i per lo que vaja, sospitem en paraules abans del regidor, esperem que aquest any no quedi desert i que tota la partida doncs sigui profitosa.
D'acord. Portaveu de Vila de Capellades, CUP.
Jo simplement recordar que no ha quedat mai deserta aquesta convocatòria, malgrat hi han hagut cops que per circumstàncies X no s'han pogut dur a terme els projectes, però com bé diu el regidor o s'intueix, doncs sí, aquest cop hi ha diverses entitats que s'hi han interessat.
D'acord, gràcies. Portaveu d'Esquerra.
Sí, en la línia del que s'ha anat comentant, entenem que és especialment positiu el fet que fem aquesta facilitació, aquest ajornament, entre altres coses pel que heu comentat, perquè és una convocatòria que sempre no hi ha hagut molta participació, perquè el que hem comentat cada vegada, perquè el jovent formalment constituït en agrupacions doncs no és el seu estat natural, no? I que això feia que sempre tinguessin poques propostes. Llavors, ampliar els terminis, evidentment, facilita això, i per tant ens sembla perfecte, perquè hi ha aquesta doble vessant en aquesta convocatòria des del seu origen. No és només el fet de facilitar el fet que s'organitzin esdeveniments, que s'organitzin activitats, sinó també és el fet d'estimular l'autoorganització del jovent a l'hora de preveure'ls, d'organitzar-los, de coordinar-se amb l'Ajuntament i de coordinar-se entre ells. I per tant, està bé tot el que sigui flexibilitzar, facilitar, podríem haver arribat a altres acords, no? A coorganitzar esdeveniments, però ens ha semblat perfecte això, fer fàcil, dintre del possible, que siguin ells els que continuïn tenint l'opció de venir amb les sol·licituds i que nosaltres només ens toqui repartir la partida.
D'acord, gràcies. Doncs passaria la votació. La modificació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions destinades al jovent de Capellades pel 2020. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem al següent punt. Proposem aquest ple l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 25 taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal per l'exercici 2020 degut a la pandèmia del Covid-19. Ens presentarà aquesta modificació de l'ordenança el regidor d'Hisenda, Jaume Soler.
És evident que estem en una situació excepcional i l'equip de govern va decidir obrir la piscina, però amb limitacions. Crec que després del que ha passat, creiem que els nostres veïns i veïnes tenen dret d'aquest servei. I això comporta coses que abans no havien passat. I una d'elles, obrir amb unes limitacions que la regidora de Chaus ha fet una feina amb els tècnics inconmensurable. I bé, ja has obert la piscina. Per complir aquesta obertura limitada, és evident que el preu públic no té de ser el mateix, i per això, per completar la normativa, posem de modificar la taxa de cada una de les diferents preus públics que havien. No sé si hem pogut mirar els preus, són uns preus que han estudiat per les condicions que sabíem. També han estat informats per la regidora de tot el que anàvem fent a la piscina, del programa que gestiona amb codi QR a l'aforament, que és el que es tracta, el control de temperatura a les persones que entren, per evitar precisament que no hi hagi cap cas o si'n surt detectat en conseqüència. És per això que presentem a ple la modificació dels preus públics de la taxa aquesta. Ja està.
Gràcies. Alguna cosa a afegir? No. Passaríem la paraula als portaveus municipals, començant pel de Ciutadans. Portaveu del Partit Socialista.
Bé, nosaltres sí que volíem felicitar en aquest cas la regidora, perquè entenem que ha estat una feina fàcil, en som conscients. Sí que en aquest sentit ens surt un dubte, entenem que segons l'informe de secretaria hauríem de tenir un informe d'intervenció que no tenim, que justifiqui aquesta taxa, i també és cert que és una taxa que s'està aplicant, per tant entenem que no, potser hauríem d'haver fet aquesta aprovació abans, o no té gaire sentit a hores d'ara, o no té gaire pes decisiu el que votem l'oposició en aquest punt, doncs que ja està aplicant. Per tant, en aquest cas nosaltres ens abstindrem.
D'acord, gràcies. El portaveu de Junts per Capellades.
No, nosaltres al nostre cas hi votarem favorablement. Entenem que s'hagi presentat avui i les coses són com són. No veiem possible que s'hagi pogut ser d'una altra manera. Quan toca ser exigents amb aquest govern procurem ser-ho i molt, però quan toca ser comprensius també ho som. I per tant, donades les circumstàncies, fem una mica un acte de fe. La decisió d'obrir la piscina la vàreu prendre. Nosaltres el que vàrem poder fer és aportar alguna cosa que agraïm també. El que passa que sí que ens agradaria que quan s'acabés el mes de setembre, si pot ser finals de setembre, perquè la piscina es tanca a finals d'agost, sí que ens agradaria saber l'exercici d'aquest dret, quin cost ha tingut a les finances municipals, no? Ens agradaria saber-ho, res més. Per tant, això és el que us demanem, aprofitant l'aprovació d'aquesta taxa, per a finals de setembre, si possible, doncs, saber quin impacte ha tingut a l'economia d'aquesta casa, en definitiva, de tots.
D'acord, gràcies. Portaveu de Vila de Capellades, CUP.
Bé, nosaltres en primer lloc volem agrair la tasca de la regidora, també dels tècnics que han fet possible aquesta obertura, perquè considerem que nosaltres creiem que doncs s'havia de poder obrir i fer-ho en les millors condicions possibles, i de fet, tal com s'està produint aquesta obertura aquesta setmana, doncs malgrat totes les dificultats, no, i inconvenients que ens hem anat trobant, doncs sembla que està sent molt ben rebut per la gent. pensem que la proposta és bona i que és positiu per tothom, perquè possiblement un factor a tenir en compte és que molta gent aquest any doncs, trobi les seves vacances reduïdes o menys possibilitat de poder marxar de vacances, i tenir aquesta opció de lleure al poble doncs, pensem que era un dret i una necessitat.
D'acord, moltes gràcies. Portaveu d'Esquerra Republicana.
Bé, com a, això, com a portaveu d'Esquerra Republicana, el grup majoritari en el seu equip de govern sí que voldria doncs, això, no? Mostrar l'agraïment, la comprensió que han tingut tots els grups polítics, mostrar la paraula potser no és la més adequada, però és la que estem portant en aquest moment, mostrar l'orgull que representa, crec, que formar part de primer d'aquest equip de govern que pren la decisió de, malgrat totes les dificultats, oferir aquesta opció més de lleure, tenint present doncs, el temps pels quals hem passat i perquè tenim la consciència que cal anar normalitzant, potser no és la paraula, però sí anar oferint tot el que ens acosti a la normalitat, el gaudi de la vida en societat després d'aquest temps d'estar més tancats del que tots voldríem. Per tant, orgull de formar part de l'equip que pren aquesta decisió, que hi dedica tots els esforços que s'hi han dedicat, tant en l'àmbit de la presa de decisions com després en l'àmbit de l'execució, és a dir, tant regidors com tècnics, i de la mateixa manera també orgull de formar part de l'Ajuntament, en què tots els grups es mostren comprensius, que tots els grups es mostren col·laboradors, que han volgut formar part, com així s'ha vist en les diferents reunions que hem tingut, han volgut formar part de la solució, no han volgut formar part del problema, no s'han dedicat a posar pegues, sinó a mostrar les seves diferents maneres de veure-ho, mostrar les seves aportacions, i per tant jo crec que el missatge que transmetem com a institució a tots els nostres veïns és fantàstic. Capellades ha vist amb aquesta actuació que més enllà que la gent després vulgui anar-hi o no vulgui anar-hi a la piscina, perquè al final la decisió de cadascú és respectable, la població ha vist que disposa d'una institució disposada al que calgui per donar resposta a una necessitat, ha vist que té uns regidors capaços d'arribar a acords amb un tema que seria fàcilment manipulable, i que evidentment després doncs, haurem de fer sumes i restes i veure què ens ha costat tot això, però que la intuïció de que tot això ens costarà, que la tenim tots i que tots som conscients, no ha estat tampoc cap obstacle, no? Tots hem estat disposats a invertir, no diré perdre, no diré gastar, a invertir en un servei que podran gaudir tots els nostres veïns, i a fer-ho a un preu per a ells que realment no els en retiri del que aconseguim nosaltres amb el nostre esforç de neurones, amb el nostre esforç de braços, i també, com s'ha dit, amb un esforç econòmic, perquè és evident que això tindrà un cost. Per tant, com a portaveu d'Esquerra Republicana, evidentment votarem a favor. Entenem que ara el que plantegem és només una qüestió purament d'hisenda, però hi ha darrere tot una altra feina d'altres regidors, i expressar, com us dic, l'agraïment a tots els meus companys, tant de govern com d'oposició, i la consciència que crec que el que fem avui, encara que sigui un dia després del termini, és una bona acció per als nostres conciutadans.
D'acord, moltes gràcies. El regidor d'Hisenda, no sé què volia afegir.
No, una mica per l'opció. Evidentment, totes les dades de qualsevol servei municipal, per la llei de transparència, la poden demanar sempre que vulgui. I una altra cosa a valorar amb el cost servei, davant d'aquests problemes que hi ha hagut, també aquest equip de govern i els tècnics, per exemple, s'ha posat en marxa una cosa que aquest ajuntament no hi era mai, que era el pagament amb targeta Visa, que vagi directament als apunts bancaris a l'ajuntament, a les comptes de l'ajuntament, i això és aquesta tasca ens ajudarà a millorar altres coses amb els veïns, amb atenció, que aquí hem tingut que fer de pressa i corrents, estaven previstes.
però que ara doncs, és el detonant i que tampoc s'ha de valorar els costos d'una manera tan fixa, sinó que també hem de valorar el que millorarà l'eficàcia en temes de taxes i de que els veïns puguin pagar aquestes directament a l'Ajuntament, taxes que no tenim delegades a l'organisme i que això és la llavor per després pugueu fer.
D'acord, gràcies. Doncs passaríem a votació. L'equip de govern, passem a votació l'aprovació provisional de l'ordenança fiscal número 25, taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal, exercici 2020 pel Covid-19. Vots a favor?
Esquerra Republicana, la CUP, Junts per Capellades i Ciutadans.
Abstencions?
PSC.
Passaríem al següent punt de l'ordre del dia. Com els vam presentar la setmana passada a la comissió informativa, proposem a aquest ple una moció sobre la infermeria escolar permanent presentada per l'equip de govern de l'Ajuntament de Capellades. Ens presentarà aquesta moció la regidora d'Educació.
Aquesta moció que presentem a l'equip de govern és una moció que hem treballat conjuntament amb l'AFA i la direcció, no només la direcció, sinó l'escola del Marquès de la Pobla, després de doncs, posar sobre la taula la problemàtica que afecta l'escola i així poder doncs, d'alguna manera apropar-nos al departament i denunciar no, la necessitat o demanar la necessitat de la infermeria escolar permanent als centres educatius. Actualment, entre l'alumnat de l'escola Marquès de la Pobla tenim 6 alumnes amb necessitats educatives especials, amb necessitat de vetlladores, 3 de les quals ho són per motius mèdics i per la seva curta edat no tenen estabilitzada la malaltia i necessiten una atenció contínua per no posar en risc la seva vida. Comptem amb 2 vetlladores actualment que tenen dedicació exclusiva a 2 dels nens i en ocasions doncs, fent actuacions que serien més pròpies de personal sanitari, amb el risc que això doncs, pot comportar pels infants i la responsabilitat també per les vetlladores. D'altra banda, la prioritat que requereixen aquests 2 infants doncs, impossibilita assistir als altres 4 que comentava, no?, que tenen també aquestes necessitats educatives especials i que doncs, també requereixen d'un acompanyament per part de les vetlladores. Més enllà d'aquesta situació concreta, que va ser el que va ser l'origen de fer aquesta moció conjunta, creiem que la figura de la infermeria escolar permanent seria una mesura que afavoriria, a més de l'assistència sanitària, doncs que les persones vetlladores puguin realitzar la funció que els hi pertoca, no? Que és la de donar suport i autonomia als infants per tal que puguin participar de totes les activitats acadèmiques. D'aquesta manera pensem que seria un petit pas endavant doncs, per avançar cap a l'escola inclusiva i és per això doncs, que demanem el vot favorable.
D'acord, gràcies. Portaveu de Ciutadans.
Bien, con referente a la moción que se presenta, entendemos que todas las medidas que se incrementar la sanidad pública son bien recibidas, aunque sea como esta, por mero postureo. Partiendo que en otras comunidades a propuesta ya de Ciudadanos existe ya esa figura de enfermería escolar, se entiende más una necesidad que un lujo. Es una cuestión necesaria. Nuestro voto será de apoyo a la misma, pero debiendo recordar que en la propia Generalitat aprueban unos presupuestos que continúan con más retalladas y aumentando chiringuitos o subidas de sueldo del presidente y de los expresidentes.
D'acord, gràcies. Portaveu del Partit Socialista.
Bé, nosaltres evidentment hi votarem a favor. S'ha parlat de, en aquest cas tenim 6 casos concrets a la nostra vila, però sí que voldria una mica posar sobre la taula, perquè és una moció que en aquest cas presenta l'equip de govern, però sí que és una moció molt similar a d'altres que estan presentant per altres grups, inclús el nostre, altres municipis, perquè entenem que és una problemàtica general, que en aquest sentit la figura de l'infermeria escolar permetria seguir alumnats amb malalties cròniques que, si ens posem una mica el focus sobre les dades, a Catalunya ja d'avui un de cada tres alumnes pateix una malaltia crònica, des d'un 8% amb malalties del sistema immune, un 12% de salut muscular o esquelètica, un 10% amb malalties respiratòries, principalment asma, un 3% pateix diabetes tipus 1 i un 1% pateix epilèpsia. Per tant, és un problema real, és un problema que, malgrat que a dia d'avui, com s'ha comentat, són 6 casos, però podrien ser més, i per tant entenem que el dimensionat que podria semblar o podria donar peu a pensar que no caldria pels casos que tenim, doncs realment entenem que és una figura que és necessària. En aquest sentit, sí que potser nosaltres, companys nostres que han anat presentant mocions molt similars, som una mica més agosarats. En els acords es parla de demanar al govern de la Generalitat de Catalunya una implantació progressiva. Nosaltres som més partidaris de demanar una implantació ja directament pel curs 2020-2021 d'aquesta figura de la infermeria, donat que entenem que precisament en tractar-se de la salut, la prevenció és molt important i de fet aquesta figura de la infermeria seria cabdal en aquest sentit. Per tant, tot el nostre recolzament, i si us demanaríem, doncs, si poguéssiu fer aquest petit pas més enllà de demanar directament pel curs 2020-2021.
D'acord, moltes gràcies. Portaveu d'Unions per Capellades.
Sí, bé, des del nostre punt de vista, la moció que presenta l'equip de govern no és per lluïment, sinó que entenem, vistes les circumstàncies que se'ns han explicat avui, però que també en vàrem explicar en comissions informatives, però també, si em permeteu, per experiències que hem tingut amb aspectes similars, doncs de vetlladores o d'altres circumstàncies que vàrem haver de gestionar en el passat, doncs entenem que la situació que es dona a l'Escola Pública Capellades doncs necessita aquest suport d'infermeria. Per tant, dit això, nosaltres hi votarem favorablement. Però per altra banda, sí que voldria dir, i ho diem amb una certa prudència, per no tenir un coneixement total sobre aquests temes d'ensenyament, però de recolzament a el que és la tasca educativa dels mestres, i ho volem dir amb el tema de l'escola inclusiva. És a dir, nosaltres estem molt a favor de lo que és l'escola inclusiva, perquè entenem que s'ha de donar l'oportunitat a tots els alumnes, i per altra banda doncs s'ha de facilitar que la socialització i l'educació sigui per tothom per igual, i que la pluralitat de situacions tots els alumnes la visquin per igual i l'acceptin. Dit això, cal tenir una infermeria per sempre en tots els centres educatius? Bueno, nosaltres voldríem ser molt cautelosos amb això, perquè és el que dèiem abans, al final doncs tot s'ha de pagar, al final el model s'ha d'implementar. I dic això amb molta prudència, perquè desconec quines són les legislacions que hi ha en altres comunitats autònomes, i per tant entenc o sospito que el que hi ha darrere aquí han d'haver unes ràtios de situacions determinades, i quan aquestes ràtios, diguéssim, entre cometes, es desborden amb el que poden fer els vetlladors o el que poden fer els mestres, evidentment que nosaltres sempre estem d'acord en introduir aquesta figura d'infermer. Però per altra banda, això no treu doncs en altres situacions que les que se'ns han explicat són greus i són perfectament comprensibles, però en altres situacions que poder no són tan greus tampoc no hem de fugir la responsabilitat doncs de les famílies amb la salut dels seus fills i filles. Què vull dir? Que doncs, per posar un exemple, hi ha un creixement els darrers anys de l'obesitat infantil. Això és responsabilitat del sistema i de les escoles i tal? Bueno, fins a cert punt sí, si n'hem de fer pedagogia, però no hem de defugir de la responsabilitat doncs de les famílies. hem de donar suport al sistema per la inclusió, perquè tinguem una escola inclusiva en determinades situacions, doncs, com per exemple la que se'ns ha parlat, que s'ha de punxar, de situacions més de tipus ja sanitari. Home, doncs nosaltres direm sí, evidentment, hem de donar-hi tot el recolzament perquè tinguem una escola inclusiva real que aquest país no acaba de tenir. I per tant, en aquest cas en concret, sí que hi votarem favorablement.
D'acord, moltes gràcies. Portaveu de Vila Capellà, vol afegir? Final? Val. El portaveu d'Esquerra Republicana.
Ara, sense entrar en cap tipus de polèmica sobre si hi ha postureig o no hi ha postureig, crec que és evident i és notori, és públic, que en el pressupost del 2020 la Generalitat de Catalunya ja augmenta totes les partides que suposen despesa social tant de salut com d'ensenyament. Per tant, dir que el que fem és continuar amb les retallades i incrementar-les, crec que directament és diguem-ne, faltar la veritat. No entraré, perquè tampoc no crec que tregui cap res a buscar percentatges ni quantitats, però respecte a l'últim pressupost aprovat hi havia un augment de més de 3.000 milions. Per tant, segur que no pot ser tot de retallades, segur que estarem tots d'acord que no és tot l'expansiu que tots nosaltres voldríem, entre altres coses perquè hi ha algun estat, doncs, que no transfereix el que ha de transferir i que drena tots els recursos que no hauria de drenar. I tot i així, el pressupost del 2020 va ser 3.000 milions superior a l'últim aprovat, que tampoc vull fer ara aquí trampes, a l'últim aprovat era el del 2017, perquè anàvem prorrogats, però dir que és la perpetuació de la retallada és fals. Els pressupostos d'ensenyament com els de sanitat de la Generalitat són expansius ja fa uns quants anys, que segurament no arribaran al nivell que tots voldríem, però no podem dir que l'actual govern perpetuï les retallades bàsicament perquè és mentida. Jo no diré si és postureig o no és postureig, però és una falsedat, no? Llavors, tornant al tema que ens ocupa, evidentment estem a favor, és una realitat concreta de Capellades i, per tant, l'Ajuntament de Capellades no pot, diguem-ne, amagar-se i ha de reclamar els recursos necessaris per atendre els seus ciutadans. I, d'altra banda, és una qüestió més general, d'abast més general, on aquí sí que podem entrar en les gradualitats, les progressivitats, les proporcions entre uns municipis i uns altres, no? Previsió a llarg termini, segurament sí que serà cada vegada més necessari la figura de sanitaris a les escoles, només cal veure el que ha passat ara i el que se'ns acosta al setembre, però amb aquesta mateixa lògica també és previsible la necessitat de més sanitaris en tots els àmbits. No sé si serà el millor dels anys, el 2020, per aconseguir sanitaris a totes les escoles. Més aviat, la intuïció em diu que no serà, ja no dic fàcil, sinó que directament no serà possible. Però bé, demanem, demanar sempre és gratis. Resumint, doncs això, que votem a favor, que reconeixem els esforços que s'hagi pogut fer des del Departament d'Ensenyament diferents vegades, però que això no treu que són insuficients per la nostra realitat i que, per tant, en demanem més.
Bé, només respondre un parell de coses. Jo no sé si l'AFA o l'equip directiu de l'escola pretén posturejar, o que nosaltres posturegem, en tot cas... Com a regidora d'Educació i com a equip de govern crec que tenim la responsabilitat d'escoltar-los, d'agafar les seves necessitats i de fer totes les accions que estiguin a les nostres mans per demanar més recursos i per poder implantar aquesta educació inclusiva que pugui ser una realitat. No? D'altra banda, el regidor de Junts per Capellades obria un meló que segurament... és una mica, crec, complexa, no? Perquè segurament torna a tenir a veure amb les desigualtats, amb l'estructura social que tenim, però vaja, crec que ens portaria un debat molt més enllà. I respecte a l'aportació que fa el Partit Socialista, doncs sí, jo si tothom està d'acord, doncs de poder, diguem-ne, afegir aquest punt una mica més tensador, doncs per mi correcte.
D'acord, doncs passaríem a votació. Vots a favor de la moció, de la moció sobre la infermeria escolar presentada per l'equip de govern. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Molt bé. Ara, segon, anem per la següent moció, que aquesta la proposa al ple el grup de Junts per Capellades sobre debatre en el ple de l'Ajuntament el refuig a l'ocupació il·legal d'habitatges. Passem la paraula al portaveu de Junts per Capellades, Jordi Chauvet, que ens la presentarà.
Gràcies, alcalde. Les ocupacions il·legals d'habitatges són una problemàtica social que ha augmentat durant els últims anys fruit de les conseqüències de la crisi econòmica. Sovint, tot i que no sempre, aquest fenomen va associat a delictes com les connexions il·legals als serveis d'electricitat o aigua, el tràfic i consum de drogues o els negocis il·legals a l'interior dels pisos ocupats. La lluita contra l'ocupació il·legal és, doncs, o hauria de ser, una de les principals preocupacions actuals dels ajuntaments. Les queixes de molts alcaldes davant la manca de competències dels consistoris són una realitat i constaten que els problemes derivats de les ocupacions il·legals són habituals i compartits en molts municipis. És evident que cal treballar conjuntament des de l'àmbit judicial i des de l'àmbit polític per afavorir una millora de competències a favor de l'administració local. Ara, quan una propietat és ocupada, per a poder prosseguir el desallotjament es necessita la denúncia per part del propietari per tal que el jutge realitzi l'ordenament judicial i posteriorment desallotgin l'habitatge. El fet, però, és que el desallotjament no es produeix de forma immediata, a més dels costos judicials per part del propietari per recuperar la seva propietat, i la durada del qual pot oscil·lar entre 9 i 18 mesos aproximadament. El problema de l'ocupació il·legal és cada vegada més greu i de major intensitat. S'hauria de resoldre amb la modificació de la legislació actual. Atès que l'ocupació il·legal no pot ser una forma establerta i tolerada d'accés a la possessió d'un habitatge i tenint en compte que els poders públics han de garantir la protecció del dret a l'habitatge a les persones en risc d'exclusió social, així com el dret a la propietat privada, demanem que el ple aprovi la següent moció. Gràcies.
D'acord, gràcies, regidor. Passaríem als portaveus municipals. Primer donem la paraula al portaveu de Ciutadans.
Bien, desde el Grupo de Ciudadanos vamos a apoyar esta moción, debiendo indicar ya a los grupos de este consistorio que el pasado 8 de junio presentamos un escrito en registro con una solicitud para que se presente en el próximo pleno de septiembre un informe en el que se incluya la relación completa de las viviendas, locales, equipamientos ocupados de manera ilegal en la localidad de Capellades, con información referente a fechas de ocupación, tanto por ciento de viviendas ocupadas en Capellades, actuaciones realizadas por parte del Ayuntamiento de Capellades y que por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento se realice control de los enganches e instalaciones eléctricas de gas y de agua y que además del perjuicio económico a los propietarios de las comunidades en las que están estas ocupaciones, representa un peligro debido a las condiciones en las que se llevan a cabo estos pinchazos, participando a las compañías suministradoras la existencia de dichos enganches en evitación de accidentes.
D'acord, gràcies. Portaveu del Partit Socialista.
Bé, aquí tenim una moció d'aquelles en què és complicat d'exposar la postura del grup. S'està parlant, és una moció en què es parla molt de la llei d'enjudiciament civil, de la LEC. El nostre grup entén que aquesta modificació de la LEC va encaminada cap a obtenir una modificació que permeti accelerar els desnonaments exprés i entenem que això no és una solució real per al problema de l'ocupació. Entenem que l'ocupació de l'habitatge és una realitat extensa i complexa que cal abordar des d'un punt de vista global. El perfil dels ocupes és molt divers, estem d'acord en que s'ha de lluitar obertament contra les màfies que no sols perjudiquen la propietat, sinó que s'aprofiten de les necessitats extremes d'habitatge de moltes famílies. Tanmateix, entenem que s'ha de lluitar contra aquells que poden optar un habitatge a través de lloguer, però s'estimen més ocupar i establir-se aquests diners. Però no és menys cert que hi ha moltes famílies, potser masses, que no els queda altra opció que ocupar perquè no tenen recursos suficients per poder fer front al cost d'un habitatge. En aquest sentit, la immensa majoria d'aquests casos, l'ocupació no es dona en primeres residències de particulars, sinó en habitatges buits d'entitats financeres i de fons d'inversió. Els socialistes entenem que la modificació de la llei d'enjudiciament civil, per tal de comentar, accelerar els desnonaments i fer-los exprés, en molts casos no resol el problema real de l'ocupació. I això és perquè aquesta modificació no distingeix, aquesta llei no distingeix entre l'ocupació delictiva i l'ocupació per necessitat, i en aquests casos no preveu alternativa per a les famílies més vulnerables. Entenem que el redactat final d'aquesta llei no ofereix garanties de que els fons d'especulació immobiliària no se'n puguin acabar beneficiant, i per tant en aquest sentit caldria regular amb claretat els supòsits en què es pot considerar un gestor d'habitatges com a entitat sense ànim de lucre. Entenem que la llei tampoc no planteja cap mesura per penalitzar l'existència de pisos buits, que és l'única manera efectiva, entenem, de lluitar contra les ocupacions, ni vincula la desocupació de l'habitatge amb la necessitat de posar-lo en lloguer. A més, es fa servir el petit propietari com a excusa, però realment a qui es vol acabar beneficiant és els grans propietaris. Això comportaria el col·lapse dels ajuntaments, donat que els serveis socials haurien de donar solució a totes aquelles famílies desocupades. Per tant, entenem des del grup socialista que el que s'ha de fer és defensar el petit propietari, apostem més per una prevenció més que no accions de protecció sense especificar o discriminar, entenem que s'ha de vetllar en aquest cas pel petit propietari, donant algun mecanisme de garantia de seguretat jurídica, com podria ser una figura de pis en custòdia amb la qual els propietaris podrien acreditar la no autorització a l'entrada de persones alienes, i per tant això permetria tenir un registre per facilitar que els Mossos poguessin actuar en casos d'ocupacions no consentides. També és cert que l'ocupació d'una vivenda durant 24, 48 o 72 hores no ha de donar dret de cap tipus, perquè al fi no es regula cap llei que això comporti l'establiment de la vivenda habitual de l'ocupa, i per tant entenem que més enllà de l'enduriment de les sancions, com es planteja, el que cal és fer un canvi de la manera d'abordar aquestes situacions per part dels Mossos d'Esquadra. Tanmateix, entenem que ha faltat un lideratge per part del Govern de la Generalitat en aquest tema, deixant tot el pes de les situacions que creen les ocupacions en els propis ajuntaments, que són qui al final patim els problemes de convivència veïnal, precarietat habitacional, necessitat de gestió social dels propis ocupes. Per tant, entenem que el Govern de la Generalitat és qui hauria d'elaborar un pla integral d'abordatge del fenomen ocupa, no tant en un sentit d'erradicació com si es tractés de, no sé si dir, una malaltia o quelcom similar, sinó per tal d'impulsar convenis amb els municipis, per tal de delegar tasques i recursos que permetin gestionar o controlar els pisos buits dels grans propietaris amb la intenció de que deixin d'estar-ho i facilitar el sorgiment de lloguers socials adaptats als ingressos reals d'aquelles famílies més vulnerables. Entenem que aquesta moció pot donar peu a malinterpretar-se i per tant en aquest sentit nosaltres hi votarem negativament. Quedi dit que, com he intentat explicar, no sé si hauré estat capaç de fer-ho bé, no és un recolzament al fet de l'ocupació, sinó que entenem que les mesures per fer front al problema de l'ocupació no són les que s'indiquen en aquesta moció.
D'acord, moltes gràcies. Portaveu de Junts per Capellades, vol afegir alguna cosa? Portaveu de Vila Capellades CUP, la regidora Adela Morera, de la moció.
Sí, bé, d'entrada a la moció li trobem una intenció tendenciosa de criminalització de la pobresa. I em refereixo en aquest relat basat en l'estigma de que pobresa és igual a delinqüència, que fomenta i genera un discurs de la por i de desconfiança cap als veïns, posant a la mateixa alçada el tràfic, el consum, els negocis il·legals amb la cobertura de necessitat residencial. Per aquest motiu no ens queda massa clar a quina ocupació il·legal concretament es refereix a actuar, perquè per nosaltres són molt diferents i calen matisos i també actuacions diferents. Llegint la moció se'ns han generat diverses preguntes. En primer lloc, què vol dir ocupar? I què vol dir erradicar el moviment Ocupa? Es refereixen a no pagar un lloguer o una hipoteca? Es refereixen a buscar una alternativa habitacional fora del mercat quan s'ha sofert un desnonament? es refereix a alliberar un espai en desús permanent per convertir-lo en un espai social i omplir-lo de vida? Després, què volen destacar exactament en aquesta moció? Les activitats que es poden desenvolupar en un espai ocupat, com podria ser un ús residencial, o com expliciteu a la moció, un espai on es consumeixen i es trafiquen drogues i s'organitzen altres negocis il·legals. De debò que només consumeixen o trafiquen els pobres i els qui no paguen? O poden consumir i traficar també persones que compren habitatges sense necessitat de passar per un banc? Es refereixen a la màfia organitzada que s'aprofita de la pobresa i cobra X diners per obrir una porta d'un habitatge buit a una família? De debò creuen que aquests grups organitzats viuen en un pis ocupat? Visquin o no ocupant, la màfia, el crim organitzat i el tràfic, ja sigui de drogues, armes o persones, segurament compartim el posicionament i estem d'acord i no tenim cap mena de dubte que cal actuar-hi de forma contundent. Ara bé, de qui són aquestes competències? No ens vulguin fer creure, com insinuen en el segon punt dels acords, citant el govern municipal de Capellades, que això depèn d'una policia local, d'un municipi, quan saben de sobres que les competències són dels cossos autonòmics i estatals. El que no acceptem és equiparar aquesta delinqüència amb una conseqüència sobrevinguda per una crisi econòmica que a dia d'avui encara perdura i que amb la pandèmia encara s'ha agreujat més. Estem veient com les unitats familiars i de convivència es troben cada vegada amb més dificultat de pagament de les rendes. I això, entre d'altres qüestions, és perquè l'habitatge és un mercat. El 51% dels ingressos de les llars catalanes es destinen al lloguer. En els acords de la moció, en el tercer punt, proposen, i cito textualment, instar la Generalitat de Catalunya que continuï aplicant polítiques encaminades a un habitatge digne per tothom per tal d'erradicar situacions de vulnerabilitat com és la pobresa energètica. Quines són aquestes polítiques? Per què no defensen en aquesta moció la regularització dels preus de lloguer? Per exemple, I en canvi, en l'exposició de la moció sí que defensen accelerar els processos de desnonament. A Catalunya es produeixen 2 desnonaments cada hora i el 64% dels desnonaments són per impagament de lloguer. Saben que la mesa d'emergència de la Generalitat, allà on es tramiten els pisos de protecció oficial amb caràcter d'urgència, et posen en una macrollista d'espera i que aquesta està desbordada? Saben quina és la mitjana de temps d'espera d'aquesta llista? Són 2 anys. Una família que deixa de pagar el lloguer o la hipoteca perquè no pot i es queda en el seu domicili habitual a l'espera de la mesa d'emergència es converteix en una família ocupa il·legal? Us diré els números de Capellades. A Capellades tenim 2.123 habitatges. Nosaltres tenim detectats a través de les demandes de serveis socials i de la policia local 33 d'ocupats. No són de petits tenidors de propietat privada i això suposa que és un 1,5%. Sabeu quin és el parc públic d'habitatge de Catalunya? Un 1,3%. Espanya només disposa de 3 habitatges de lloguer social per cada 1.000 habitants. És el país de la Unió Europea amb menys oferta. Amb una cosa sí que els dono la raó. És un problema greu, molt greu. I no ho és precisament perquè 33 famílies viuen sense pagar religiosament o com volen fer veure que viuen en delinqüència. Ho és perquè 33 famílies estarien dormint al carrer amb la seva proposta d'acceleració de desnonaments a l'espera dels habitatges de la mesa d'emergència. L'ocupació de pisos buits s'ha convertit en l'única alternativa per milers de famílies que només intenten tenir un sostre on viure. I sí, és greu que ens trobem davant d'una problemàtica social. És un fenomen estructural de país. La gent no té on viure, perquè l'habitatge és un mercat i vostès continuen defensant amb aquesta moció la propietat privada amb mites, estigmatitzacions i criminalitzacions. Disculpin les sospites, però ens dona la impressió que la moció, més que cercar solucions pel dret a l'habitatge, cerca un titular a les xarxes socials. perquè almenys en el temps que portem a govern no hem rebut per part seva propostes d'accions concretes que es puguin desenvolupar dins de les competències municipals. Sabem que és dificultós, però hi treballem, i és aquí on ens agradaria trobar-los, aportant energia i propostes constructives en la defensa del dret a l'habitatge. D'altra banda, també ens sembla poc encertat que amb el context en què estem, on 60.700 llars de Catalunya tenen tots els membres de la unitat familiar a l'atur, presentin una moció dirigida a la protecció de la propietat privada i a l'acceleració dels desnonaments. A Catalunya, el 93% de les persones que estan ocupant viuen sota el llindar de la pobresa, i aquestes 60.700 llars són susceptibles de trobar-se al carrer en qualsevol moment. No em vull allargar més. Tolerància zero amb les màfies que, a part de causar un dany públic, ajuden a alimentar mites i estigmatitzacions, com precisament ens trobem en aquesta moció. Cal seguir treballant i per generar polítiques que efectivament caminin cap a un habitatge digne per tothom. Seguirem treballant en la mesura que puguem dins les mínimes competències que tenim i que puguem generar accions. I com he dit abans, és en aquest espai on els esperem per treballar propostes concretes que vagin dirigides a la defensa del dret a l'habitatge i a facilitar-ne el seu accés als veïns i veïnes de la vila. Per tots aquests motius exposats, Vila de Capellades CUP hi votarem en contra. Res més a afegir.
Moltes gràcies, regidora. Passo la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana.
Bé, però aquesta vegada queda poca cosa per dir. Compartim diferents reflexions que ens han dit fins ara. De la mateixa manera que compartim la preocupació que en algun moment de la moció, diguem-ne, sincerament traspua. Evidentment que tota la delinqüència associada, com us heu preocupat d'especificar, no sempre, però sí que anar-ho dient al final sembla que tot sigui dins del mateix sac, doncs això, tota aquesta delinqüència, tots aquests negocis il·legals, tota aquesta màfia que està vivint i vivint bé dels problemes per viure dignament dels altres, tot això ens preocupa. I per tant compartim aquesta preocupació amb vosaltres, oi? Però la moció, com s'ha anat dient, tota ella a vegades dona més la sensació que aprofitem aquesta preocupació sincera, legítima de molta part de la ciutadania, aprofitem això una mica per fer veure el que no és, per fer veure que hi ha governs municipals poc amatents a la solució, quan, com vosaltres sabeu i en algun moment també ho dieu, la competència no és municipal, bàsicament no és municipal. La part més policial tampoc és els ajuntaments els que tenen la capacitat de fer el que en algun moment doneu a entendre. I també sabeu que en el seu moment, precisament a fruit d'aquesta preocupació creixent en els diferents ajuntaments i fruit de la consciència de la no competència dels ajuntaments davant d'aquest problema, hi ha hagut diferents iniciatives, grups de treball, àmbit comarcal, amb representants tècnics i polítics i representants polítics de tots els partits, perquè la delinqüència que sovint es relaciona amb aquest tema doncs afecta a tot arreu. Afecta a tot arreu. No és un fenomen capelladí, no és un fenomen metropolità, no és un fenomen rural, sinó que és el que s'ha comentat fa un moment, és la capacitat que han tingut certs elements delictius d'aprofitar la necessitat de certs elements necessitats, precaris. Per tant, dieu coses molt raonables, els poders públics han de garantir la protecció del dret a l'habitatge de les persones amb risc d'exclusió social. Impossible no estar-hi d'acord. Jo crec que aquests redactats ens agermanen a tots, però l'aire que traspua d'associar delinqüència a ocupació i a necessitat no ho podem compartir. Nosaltres hi votarem en contra. Fixeu-vos, i ja sé que és potser el més petit dels detalls, però el simple ordre en què es posen els acords demostra una mica quin és el tarannà. Al final, instar a aplicar polítiques d'habitatge digne és l'última de les propostes. El primer acord és suport a la propietat privada, el segon acord és mecanismes per erradicar el moviment ocupa. Tot això deixa anar un aire amb el qual no podem estar d'acord. Nosaltres, a lluitar contra aquestes màfies i aquests negocis il·legals, hi serem sempre, però a penjar la llufa a totes les persones que viuen en aquesta situació de delinqüents, no, hi ha de tots. I per això també estàvem una mica amb la línia que ha comentat l'Aron fa un moment i també l'Adela, no? Una de les coses que ens ha cridat més l'atenció és la terminologia aquesta de erradicar el moviment ocupa, com si fos una espècie de pesta, una cosa així. Entenem, que el moviment ocupa com a moviment tindrà persones perfectament dignes ocupant locals, diguem-ne, a mig enderrocar, reformant-los i omplint-los de vida, com s'ha passat en diferents ciutats europees els últims 20 o 30 anys. Criminalitzar el moviment com a moviment ens sembla del tot desencertat. Tant per tot plegat hi votarem en contra, tot i que volem deixar clar que votar en contra, també com s'ha comentat fa un moment, per evitar malentesos, no vol dir ni de bon tros que no ens preocupi la situació de les persones que precàriament viuen en aquestes condicions moltes vegades i que no ens preocupi, evidentment, la mala praxi de tots els delinqüents que viuen al voltant d'aquesta necessitat d'habitatge.
Molt bé, moltes gràcies. Hi ha alguna cosa a afegir? Portaveu de Junts.
Sí, jo crec que hi ha alguns grups d'aquest ajuntament que no han llegit bé la moció. Aquí queda molt clar que es diu garantir la protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió social. Jo crec que queda molt clar que no es vol deixar ningú enrere, però sí combatre, i perdoneu l'expressió, els caradures. Després volia comentar que segons quina classe d'ocupació, que és la que es menciona aquí, la que comporta aquests problemes de tràfic de drogues i tot el que es comenta al principi de la moció, defensar aquest tipus d'ocupació, que és el que traspua de segons quines declaracions, no és ajudar gens a la classe treballadora o a la classe mitjana. Hi ha certs grups que es pensen que són molt d'esquerres, però esclar, els rics a Capellades no hi viuen. Els rics estan a les seves urbanitzacions de luxe i molts cops amb seguretat privada. I els que viuen a Capellades són la classe treballadora, la classe mitjana. I qui ha de rebre els impactes d'aquests problemes, d'aquests pisos ocupats que comentem, no són els rics, són, per tant, la classe treballadora, la classe mitjana. Vull posar un exemple concret, també, que hem vist els últims dies. És una sanitària que se'n va anar a treballar en plena pandèmia, va deixar el seu pis, i al tornar al cap d'uns dies al seu pis, 4 o 5 dies, es troba que està ocupat. Jo els volia preguntar si vostès estan a favor dels delinqüents o estan a favor de la treballadora sanitària com hi estem nosaltres.
Et contestaré per al·lusions i em sembla que no m'has escoltat bé. Nosaltres hem dit que tolerància zero amb les màfies i la delinqüència. I que em diguis ara que si una infermera es troba al pis ocupat és com si em diguessis que hi ha denúncies falses per violència masclista.
Molt bé, ja acabat, portareu? Una qüestió més a dir? Passem a votació, doncs. Passem a votació, la moció presentada per Junts per Capellades sobre el rebuig a l'ocupació il·legal d'habitatges. Vots a favor?
Junts per Capellades, Ciutadans.
Vots en contra?
Esquerra Republicana, la CUP, PSC.
Gràcies. Passarem a la següent moció, aquesta també la presentem des de l'equip de govern, que és el suport als treballadors i les treballadores de la Nissan. La presentarà el regidor Miquel Sabater.
Bueno, que se m'en va la mà.
Aquesta és una moció que presentem tot l'equip de govern. Creiem que és bastant concreta, una cosa que tots sabreu que ha passat últimament. El passat mes de maig les treballadores de la Nissan es troben, des de llavors es troben en vaga com a protesta per la direcció per la decisió de la direcció de tancar les seves instal·lacions catalanes. I res, aquest tancament suposa deixar sense feina un important número de famílies de manera indirecta o directa. I també des de, a banda del que diu la moció, des de Viladecavall a Descub també volien constatar que tant els treballadors com les institucions públiques porten anys d'amenaces de tancament per part de la direcció, la qual cosa ha suposat una rebaixa de les condicions laborals de la plantilla i una injecció d'ajuts pel valor de 180 milions d'euros. Havent dit això, i aquesta moció principalment manifesta el suport cap a aquests treballadors i també insta tothom, des de les institucions a més alt nivell, digue-li Generalitat, digue-li Govern Central, i també a la direcció de la Nissan a trobar una solució consensuada per tal de sortir d'aquest escull.
Molt bé, gràcies, regidor. Passaríem la paraula als portaveus, al portaveu de Ciutadans.
Bien, desde el Grupo de Ciudadanos apoyamos esta moción. De hecho, somos el grupo que ha llevado este asunto al Parlamento, porque el Gobierno ha dado por perdida la Nissan hace tiempo, demostrando una vez más su ineficacia ante los problemas reales. Entendemos que traen esta moción a los plenos a modo de limpieza de conciencia. Cuando al conseller de Economía, el señor Pere Aragonés, no hace todo lo que debe. También queremos recordar que independentistas insultaban a los trabajadores de Nissan por estar manifestándose haciéndolo en castellano. Termino condenando, o sea, preguntando si condenan ustedes esos insultos.
Gracias. Pasemos la palabra al portavoz del Partido Socialista.
Bé, nosaltres, evidentment, compartim la preocupació pel futur de Nissan a Catalunya. Compartim el que s'exposa a la moció, que és necessari instar a Nissan a que realitzi les inversions necessàries per mantenir la producció i la competitivitat de les diferents plantes que tenen a Catalunya. Entenem que totes les administracions han de treballar conjuntament, tant amb l'empresa com amb els sindicats, per garantir les millors condicions que permetin atreure noves inversions per tal de fer possible la continuïtat de les diferents factories de Nissan a Catalunya, perquè com bé s'exposa la moció entenem que és un sector, que el sector de l'automoció és un important motor de la nostra economia. Entenem que des de la Generalitat s'ha de fer un esforç per liderar aquests esforços. En aquest sentit sí que voldria recordar els esforços fets pel president Montilla el 2008, que va parar un primer intent de fuga per part de Nissan, malgrat les ajudes i públiques i les concessions fetes pels treballadors. Sembla ser que avui Nissan encara no està prou contenta. Entenem que s'ha de recolzar plenament els treballadors perquè, com s'ha comentat, se'ls ha fet suficients concessions, s'ha recolzat prou aquesta indústria com perquè ara tinguin aquesta actitud des dels treballadors de Catalunya. Per tant, hi votarem favorablement.
Gràcies, portaveu. Passem la paraula al portaveu de Junts per Capellades.
Bé, nosaltres ja també hi votarem favorablement. Afegim a la moció que presenta l'equip de govern. Pensem que el sector de l'automoció, com d'altres sectors, són estratègics pel país. És un sector que és tractor de l'economia, no només en si mateix, dels treballadors de la companyia Nissan a Catalunya, també a la resta de l'estat espanyol. És important, sinó també el conjunt d'empreses que d'alguna manera subministren components a l'empresa Nissan, que recordem, algunes d'aquestes empreses també estan a la nostra comarca. Per tant, en aquest sentit, el nostre total recolzament. Jo no sóc un expert en economia ni en quines són les empreses que han de liderar el futur d'aquest país. Humilment penso que hem de tenir l'economia al màxim de diversificada possible. No sé si Nissan seguirà o no. En tot cas, si segueix Volkswagen, més que ajudes a fons perdut, potser el que ha de pensar l'Estat és en formar part de l'accionariat i incidir
d'alguna manera en les decisions estratègiques. No estic pensant en una nacionalització, perquè això ho veig a dia d'avui impossible, però sí que el que veig possible, per política comparada, res més, el que fa l'estat francès a Renault o el que fa l'estat alemany a Volkswagen. Dit això, bueno, qualsevol política conservadora en preservar les coses d'una manera com estan ara penso que està abocada al fracàs. En tot cas, hi ha d'haver un projecte de renovació i que pugui doncs, liderar nous projectes que siguin competitius, perquè el món, en el món o ets competitiu o una factoria ja sigui de cotxes o de ventiladors, si no tens sortida al mercat no cal que t'hi esforcis, perquè és que al final cotxes de manera dirigida des de l'Estat, vaja, després aquests cotxes s'han de vendre, algú els ha de comprar, perquè si no, o no els fabriques o s'acumulen en un magatzem, vull dir, una de dues. Per tant, el que necessitem són empreses competitives, empreses amb rendibilitat, i aprofito doncs, per condemnar doncs, algunes declaracions totalment inoportunes d'alguns polítics que poques setmanes abans diguéssim, gairebé animaven a que l'empresa de l'automoció doncs, a Catalunya doncs, dient que, ja no, que no hi havia de ser, no? Potser pensen que amb les empreses de bicicletes que no hi estic en contra i com més n'hi hagi millor doncs ens guanyarem més bé la vida. Per tant, hi votem a favor i res més, una mica doncs, per tot el que hem dit.
D'acord, gràcies. Portaveu de Vila de Capellades.
Vale, jo, a mi sí que m'agradaria fer una reflexió més enllà de l'exposició que ha fet el company. Com heu vist, aquesta moció té una voluntat clara de, doncs, que sigui el més unànime possible, el més ampli, doncs, perquè pugui tenir doncs, el 100% de suport del consistori. Ara bé, també se'm fa una mica difícil pensar com aquesta situació podrà arribar a bon port sense la derogació de la reforma o contrarreforma laboral del 2012, que obre precisament la porta i permet acomiadar més massius com els que estan a punt d'haver-hi. No sé si saben que abans d'aquesta reforma, quan l'empresa pretenia fer això, pretenia doncs, fer acomiadaments massius o pretenia tancar l'empresa, doncs havia de demanar autorització a l'autoritat laboral, no? Que és a dir, el Departament de Treball, que havia d'aprovar-ho. Això, evidentment, moltes vegades no garantia res, però com a mínim permetia que la institució pública doncs, pogués intervenir-hi i fins i tot en la negociació, no?, de com acabava aquest procés. Ara això no existeix, el fet que dificulta molt doncs, preservar aquests milers de llocs de treball. I comento això perquè segurament evitar situacions com aquesta, que afecten tan directament a un país i a tantes persones, doncs passa primer de tot per derogar aquesta reforma. I això doncs, no sembla que a curt termini hagi de passar. Sense anar més lluny, ahir al Congrés espanyol el partit de Ciutadans, el PSOE, el PP i Junts per Catalunya van votar en contra d'aquesta derogació. Per tant, sembla difícil que doncs, això pugui ser una realitat. Volia fer aquest matís perquè crec que és important deixar palès que les coses no passen perquè sí, sinó que la reforma, sobretot, que ens han anat colant els últims anys, tenen conseqüències devastadores com aquesta.
Gràcies, regidora. Passo la paraula al portaveu d'Esquerra.
Bé, la moció diu el que diu, tampoc cal buscar allò, intencions ocultes i voluntats de, no sé com s'ha dit, de que ens volem rentar la cara o coses així, no? La moció bàsicament té tres potes: manifestar el nostre suport purament personal a treballadors i treballadores en una situació, diguem-ne, complicada i amb un horitzó fosc i una situació d'incertesa, i que per tant qualsevol recolzament crec que és un deure purament d'humanitat, Per tant, nosaltres el que fem és això, manifestar el suport als treballadors. La segona pota és les institucions, és demanar a tothom que pugui fer alguna cosa que es posi a la feina, a tots els governs, ja veieu que tampoc hem dit ai, no, mira, el de la Generalitat no, que l'anem a protegir. Nosaltres no ens rentem la cara de res, sinó que demanem a tothom que pugui més que nosaltres que faci tot el que pugui. I en tercer lloc, perquè evidentment deu de ser amb qui menys confiem tots, és demanar-ho també a la pròpia Nissan, que l'empresa que ja ha pres la decisió estigui, diguem-ne, amb moltes ganes de canviar-la, segurament que no és el més probable. Però bé, la moció diu això, no hi ha cap operació de maquillatge ni de rentatge de consciència, sinó manifestar suport, i instar a qui tingui més poder que nosaltres que faci la seva feina. I tant és així que no hi ha ni diguem-ne, intencions ocultes ni posicionaments partidistes, que amb la recerca de l'unanimitat, una mica com ha comentat la portaveu que m'ha precedit, la portaveu de Vilacabellades CUP, tots dos membres de l'equip de govern van buscar que fos una moció realment consensuable, no només consensuada per nosaltres, sinó consensuable. Cadascú l'hauria fet de la seva manera. Però vam anar a buscar què és el que els representants dels sindicats majoritaris, no dels sindicats que potser ens farien més gràcia als independentistes, no? Sinó dels sindicats majoritaris de Nissan i que per tant són els més representatius dels treballadors afectats, què és el que ells demanaven que els ajuntaments fessin. I això és el que hem portat a votació. No cap posicionament de partit d'Esquerra Republicana, ni de la CUP, ni de l'independentisme satànic, sinó el que ens han proposat els representants dels sindicats majoritaris. I per tant, home, jo crec que d'aquí passar una altra lectura és, bueno, són ganes de llegir el que no hi ha. I sobre els altres comentaris de què fem, o si condemnem o deixem de condemnar el que diuen o deixen de dir gent que el portaveu de Ciutadans diu que són independentistes, no sé, si és que l'independentisme és una cosa que es porta gravada al front o a les galtes per dir, oh, aquest ho és. No sé, fa un moment hem estat parlant els traficants de drogues són traficants de drogues. Poden ser ocupes o poden no ser ocupes. El fet de ser ocupes no implica que siguin traficants de drogues. El delinqüent és el delinqüent. Per tant, les persones que facin les coses que vostè diu, doncs personalment no em representen. Però no ni perquè siguin independentistes ni perquè no siguin independentistes, sinó pel que vostè diu que fan i que diuen, com suposo que... Bé, jo també entenc que cada vegada que sentim algú adreçar-se a algú altre que parla en català demanant-li que hablin cristiano o coses d'aquest tipus, tots entenem que tots els castellanoparlants no són així, sinó que qui parla així directament és una persona, diguem-ne, amb un coeficient d'humanitat tirant a baix, no? I per tant no ens representa ningú. Doncs, si hi ha gent que fan el que vostè diu que fan, és el seu acte el qui els retrata, no el seu posicionament polític ni ideològic.
Bé, el portaveu del Partit Socialista té la paraula.
Sí, simplement és un punt d'assessor. A l'hora de fer el cinquè punt, cinquè acord, en què comuniquem els acords, entenem que donat que s'insta tant a la direcció de Nissan com al govern central, crec que seria convenient doncs, de comunicar aquests acords tant als responsables de Nissan Espanya com al Congrés dels Diputats i al Senat.
Bé, portaveu, vols dir alguna cosa més, Miquel?
No, a favor del que acabes de dir. Sí.
Bé, doncs, en principi...
No,
és per donar gràcies. Jo és per la paraula, té la paraula.
És que m'ha sabut greu que es digués això una mica enllaçant amb el que deia el portaveu d'Esquerra Republicana. És a dir, vaja, per la nostra banda, però que crec que cap de ningú dels que estem aquí hem de demanar excuses per una cosa que crec que ni compartim ni hem fet. Per tant, en tot cas, el que hagi actuat com hagi actuat, sigui independentista o sigui unionista, allà ell o allà ella, res més. Si les pancartes les volen fer en castellà o les volen fer en català, doncs cadascú que escrigui amb el que s'expressi millor, diguéssim. I res més, en aquest aspecte, amb el tema que ha comentat la regidora de la CUP, de la reforma laboral, bueno, nosaltres discrepem una mica, entenem que qui garanteix el treball no és tant el curser de la llei, que a vegades les lleis per grans empreses, hi hagi reforma laboral o no, sempre poden sortir més beneficiades, en canvi les micro i les petites i fins i tot les mitjanes empreses, una llei laboral que encurseti molt o que no permeti una certa flexibilitat, doncs entenem que pot perjudicar aquestes empreses que són les que generen riquesa i les que generen, diguéssim, treball per les persones, no?
entenem que el que garanteix més la feina no està en aquesta llei, sinó que sí que Catalunya, que l'àrea metropolitana sigui un pol de competitivitat i que hi hagin projectes competitius, si pot ser dins la Nissan o si pot ser amb noves altres empreses, que entenem que això sí que és el que garanteix de veritat doncs, la feina a la gent, no? Però bueno, com vèiem abans amb la moció, podríem obrir un meló que podríem aquí estar discutint i que poder no ve ara el cas, no? Perquè malgrat tot, amb alguns temes també crec que coincidiríem. S'ha de dir.
No, a Lucía? Bueno, doncs passaríem a votació. A proposta de l'equip del govern, passem a votació la moció de suport als treballadors i treballadores de la Nissan. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Bé, passem a l'últim. Passem a l'últim punt de l'ordre del dia d'avui. Es proposa aquest ple l'aprovació del compte general de la corporació i dels seus organismes autònoms exercici 2018. Passo la paraula al regidor d'Hisenda, Jaume Soler.
Val, aquest govern i l'anterior, que hi pertanyem, seguim posant els comptes al dia amb els tempos que legalment es tenen que posar. Tots els grups van estar representats a la Comissió Especial de Comptes, en què el dictamen va ser favorable. És un document tècnic i tant intervenció com secretaria han donat fe dels números, i un cop exposat els temps reglat per la normativa al públic i la secretaria n'ha donat fe, tal com consta en l'expedient, doncs es presenten a aquest ple. L'espai que hem tingut aquests dies amb el Covid pel mig, entenc que ens ha donat força temps per analitzar tots els números, i si a vegades podem anar una mica massa ràpid a veure els números, doncs ara hem tingut més de temps, malauradament, perquè hi ha hagut l'impàs del Covid. Passem doncs a aquest últim pas, que és presentar a ple i per poder després presentar-ho sindicat. El resum que vostès ja han vist i han tingut tant de temps, el resoldré una mica per no carregar-nos de números amb l'anàlisi financer. El romanent líquid de tesoreria resultant del tancament de l'exercici és de 5.324.712,82 euros i ha estat superior al registrat durant l'exercici anterior 2017. En quant a conclusions, l'entitat local presenta una situació d'equilibri patrimonial en què els actius no corrents estan totalment financiats pels capitals permanents. Així mateix presenta un estalvi de 523.000 euros amb 366,34. L'entitat local presenta una situació d'equilibri financer amb un romanent de tesoreria per despeses generals, com abans he dit, de 5.324.712,82, i la gestió de la tesoreria presenta un superàvit anual de 297.017,58 euros. La gestió pressupostària de l'entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de 609.911,10 euros, un grau d'execució del pressupost de despeses del 85,94% i d'ingressos del 98,03%. En relació als compliments de l'objectiu d'estabilitat, regla de despesa i deute viu de l'ens local, aquest presenta una capacitat de finançament de 989.337,15 euros, un compliment de la regla de la despesa de 1.229 euros i un rati de deute viu de 31,54% i un període mig de pagament del darrer trimestre del 2018 de menys 21,99 dies. Això en quant a l'Ajuntament. En l'escola, l'entitat local presenta una situació d'equilibri patrimonial en què els actius no corrents estan totalment finançats per capitals permanents, així mateix presenta un estalvi de 21.295,58 euros. L'entitat presenta una situació d'equilibri financer amb un romanent per a despeses generals de tesoreria de 38.461,41 euros. La gestió de tesoreria presenta un superàvit anual de 33.881,22 euros.
La gestió pressupostària de l'entitat mostra un resultat pressupostari ajustat de 27.772,77 euros, un grau d'execució del pressupost de despeses del 90,66 i d'ingressos del 99,67. Per últim, em queda el molí. Del museu. L'entitat local presenta una situació d'equilibri patrimonial en què els actius no corrents estan totalment finançats pels capitals permanents, així mateix presenta un estalvi de 2.411,60 euros. A més, presenta una situació d'equilibri financer amb un romanent de tesoreria per a despesa general de 93.595,11 euros. La gestió de tesoreria presenta un superàvit anual de 2.292,78 euros. La gestió pressupostària del museu mostra un resultat ajustat de 9.918,27 euros i un grau d'execució del pressupost de despeses del 90% i d'ingressos d'un 99%. Res més.
Gràcies, regidor d'Hisenda. Passaríem la paraula als portaveus. Portaveu de Ciutadans. Gràcies. Portaveu del Partit Socialista. Portaveu de Junts per Capellades. Portaveu de Capellades, Esquerra Republicana. Passem a votació. Doncs vots a favor de l'aprovació del compte general de la corporació i dels seus organismes autònoms exercici 2018. Vots a favor. Bé, doncs... Ah, perdona, abstencions? D'acord. Doncs ja s'ha acabat el ple. Ara passaríem als plecs i preguntes i, com sempre, començaríem els portaveus municipals, començant pel de Ciutadans. Té la paraula quan vulgui.
Señor alcalde, varias cuestiones. A ver, una primera. ¿Cuál es el motivo por que la calle Cataluña tiene cortado su acceso desde lo que es la avenida Matías Guas desde fechas del estado de alarma? Está con unas vallas allí puestas y está la calle cortada.
Bueno, sí.
Otra cuestión, debido a la única existencia de un pipicán en la localidad de Capellades, ¿se tiene previsto por parte del equipo de gobierno algún proyecto para instalación de otro nuevo pipicán en la localidad? Con respecto a la adjudicación de los contratos de limpieza de los edificios municipales, en el pasado pleno todavía no se había planteado la fecha de la finalización, de la firma de los contratos. ¿Se han realizado ya los nuevos contratos o se tiene previsto para cuándo se hacen los contratos a las empresas adjudicadas? Otro tema. Durante el estado de alarma se han suspendido los colegios y, por lo tanto, se supone, como ha ocurrido en muchos colegios, que el servicio de limpieza se debería haber suspendido, menos el de Capellades. ¿Cómo se puede justificar por parte de la alcaldía el pago de 24.000 euros ese tiempo del estado de alarma de pago a la empresa de limpieza por el servicio que creo que es totalmente innecesario? Y por último, en fechas pasadas y en varias ocasiones este regidor ha procedido a requerir al señor alcalde por el incumplimiento de la legalidad vigente con respecto a la ley de banderas y de que se procediera a restituir la bandera española en el edificio consistorial y en esta sala de plenos. Asimismo, se solicita a la Alcaldía que, en virtud de la sentencia 1163-2020 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, se proceda a retirar del edificio consistorial y de cualquier espacio público las banderas esteladas que existen actualmente. El pasado 22 de mayo, por parte del Grupo de Ciudadanos, fue presentada denuncia ante la delegación del Gobierno en Cataluña contra el señor alcalde por el incumplimiento de esta norma. En aras de evitar las innecesarias consecuencias judiciales que le pueden avenir, sería bueno de la restauración de la legalidad por parte del señor alcalde. Por ello, ruego al señor alcalde del ayuntamiento que proceda a dar cumplimiento a lo que establece la norma. Nada más.
De acuerdo. Contestem ara, no, contestem ell i anem per cada un dels portaveus, si us sembla, no? El del carrer Catalunya, contestes tu?
Sí, l'estudi de pla de viabilitat de circulació, que ja hem parlat més d'un cop, havia una sèrie de punts per millores del trànsit a Capellades. Es tenia que prioritzar unes actuacions i una de les actuacions que s'ha prioritzat és precisament que aquest carrer solament sigui de sortida. Evidentment, les valles s'han posat provisionalment, però cal millorar la senyalització, però aquest carrer solament serà de sortida. Posar les valles, hem notat realment el punt de la curva després d'aquí, que hi havia hagut més d'un ensurt, que ara ja no hi és, és a dir, no es pot passar perquè hi ha un prohibit passar, i el que queda és fer una mica més maco, no sé si amb una valla d'aquestes de formigó o un altre sistema o fent una illa, però solament serà de sortir d'aquest carrer.
D'acord. El del Pipicant, jo sí que al seu moment vaig participar-hi, no vaig dirigir aquesta millora. En el seu moment es va mirar dels espais que ens quedaven públics de Capellades per poder ubicar-hi un Pipicant, i era l'únic espai que teníem disponible i que en principi quedava una mica separat de l'espai públic, no? En quant a la neteja, sí que li he de dir, és que tothom sap que durant 2 mesos hem tingut la brigada d'obres sense treballar, i jo ara des d'aquí faig un agraïment a tota la brigada d'obres que des de que ens hem posat a treballar fa 2 mesos hem recuperat pràcticament ja els espais en quant a herbes, a neteja i tot el que realment havia quedat abandonat. I la Pipicana ha sigut un d'aquests espais. S'ha actuat ja, crec que fa un parell de setmanes, i crec que està en condicions. En quant al tema de buscar un altre espai, jo sí que li puc dir és que estem treballant aquest equip de govern i des de la regidoria d'espais públics i serveis tècnics en buscar alguns altres espais que puguin ser adequats si és que els tenim. En aquests moments estem buscant diferents espais per altres qüestions i que bé, en principi estem oberts a la viabilitat, però en aquests moments és complicat, creiem. Estem treballant amb l'arquitecte per veure si això és viable. A lo dels edificis municipals no recordo què m'ha preguntat.
Con relación al servicio de limpieza del Colegio Marqués de la Pobla.
Sí, vale. I els contractes, això són, vale. Per això anava a dir, vale. Els contractes d'empreses, el que jo sí sé és que això potser si cas em rectificarà secretaria. I en el tema de dels edificis municipals i de l'educació,
contesto jo, però jo crec que és algo que ja vaig comentar la setmana passada. M'atreviria a dir que aquests 20.000 euros bueno, haurien d'estudiar-se perquè, evidentment, abans d'obrir-se l'escola a 1 de juny hi ha d'haver una intervenció, i al mes de març doncs, es van tancar les escoles a 13. Però en tot cas, nosaltres vam prendre aquesta decisió que pot ser legítimament compartida o no, però vam considerar que era important doncs higienitzar, desinfectar, dedicar hores de neteja profunda a la cuina, que normalment no es poden fer a les aules, em sembla que ho vaig explicar la setmana passada, el passat ple, vam considerar important fer aquesta tasca i aprofitar també aquest contracte per fer ús amb d'altres espais que sí que s'estaven tenint ús, i doncs es va poder aprofitar aquest servei per poder-ho fer. Com deia, es pot estar més o menys d'acord, és una decisió que es va prendre, no tinc res més a afegir.
Jo em reafirmo amb les paraules que acaba de dir la regidora. En el seu moment vam prendre aquesta decisió perquè consideràvem que, com que els espais havien quedat lliures de persones, era un espai per fer aquesta feina fina de neteja profunda, també pensant en la possible contaminació de virus, i en aquest cas jo hi afegiria correus, la biblioteca, els espais que no estava habitat per ningú, Calponet, amb aquesta neteja fina. I el mateix equip de persones que estava destinat al Marquès de la Pobla, que vam aprofitar per fer tota aquesta neteja a fons, com bé estem dient ja des de la comissió informativa, i jo li vull tornar a ratificar. Llavors, el tema de les banderes, aquí és un tema que des de l'equip de govern tenim una decisió clara, i en aquests moments doncs, vostè cregui, faci el que cregui que hagi de fer, i nosaltres, evidentment, doncs, ja. Però no, és aquesta la qüestió, no? Esperem els aconteixements.
Una apreciació, quan ha dit els 24.000 euros, el contracte que hi ha és d'un tant al mes, i la suma d'aquests mesos dona aquest import. El contracte és públic, que es va aprovar per ple, per tant, és l'import que hi ha.
Vale. Debo entender que el contrato este, ya no sé si a lo mejor de tesorería de intervención me lo pueden decir mejor, es un contrato que fue sin licitación, o sea, es un contrato que se considera de urgencia, porque estamos fuera de...
No, sí, sí, no. ¿Quién contrata? ¿Quién contrata?
Están cumpliendo entonces las condiciones que había en ese pliego de condiciones del contrato que había del año 2015.
Sí, claro.
Vale, no se está haciendo más servicio.
No.
¿Y el precio que se está pagando por ese servicio es equivalente a ese contrato? Entiendo también de que si se hubiera suspendido temporalmente entonces ese servicio de limpieza, a lo mejor el coste mayor que a lo mejor hubiera habido para el ayuntamiento hubiera sido el del pago de los trabajadores.
¿Y la
indemnización del trabajador que está trabajando allí?
No solo de los trabajadores, sino otros gastos, ¿no? Que tiene, o sea, que se lo ponen real de todo.
Vale, por parte de intervención se me ha mandado lo que es la facturación que se ha realizado de esta empresa con respecto a Marqués de la Pobla.
Correcto.
Vale, es que el señor alcalde ahora me decía que ha estado...
Sí, que aquest mateix equip de persones, com que teníem els espais tancats, han aprofitat algunes hores per fer neteges puntuals amb altres
si
espais.
Si estamos hablando de un contrato público, se supone que entonces se tiene que estar haciendo
sí, però,
de la Pobla.
Però estàvem en una situació especial de pandèmia i hem aprofitat per desinfectar altres espais que havien estat habitats fins aquell moment.
Entiendo que se debería haber entonces modificado la contratación o un contrato de urgencia.
No. Ja tenim un document.
Vale.
Se factura por equipamiento público. Entonces, por ese motivo, lo que
para aprofitar les mateixes persones.
Sí.
Tu, les mateixes persones.
Sí.
Yeah.
¿Por parte de qué personal del ayuntamiento, por qué técnico
Valentín.
Se supervisan esos servicios que se realizan?
¿Com?
¿Quién supervisa?
El tècnic responsable que de gestionar amb l'empresa.
De acuerdo, ya.
Ahí en el mismo contrato también pone quién es el responsable, el técnico responsable de la.
Molt bé.
De acuerdo.
D'acord. Passem al portaveu del Partit Socialista.
Bé, un parell de consultes respecte al servei de l'aigua. Hem tingut una variant important al carrer Lluís Companys. Us demanaria veure si això ho tenim solucionat o no per tranquil·litat dels veïns. I també se'ns ha fet arribar que avui hi havia una fuita important al camp de futbol. Llavors, volíem saber si això ho teniu constància o quin estat està. També en aquest ple, amb la relació de decrets, es parla de la neteja de requeriments, de neteja de solars. És un tema que se'ns ha fet arribar, la preocupació per l'estat de diferents parcel·les de la vila. Entenem que aquest requeriment es seguirà per part de l'equip de govern, però sí que us demanaríem posar un cert ull o un carinyo en aquest cas, per donat que està venint tota una onada de calor important, doncs, la preocupació dels veïns tant per tema d'higiene com per tema de possibles focs. I se'ns ha fet arribar també la demanda per part de certs ciutadans de que troben a faltar més patrulles a peu per part de la policia local per controlar una mica tot el tema de mesures d'higiene que hem de tenir avui dia en tema de mascaretes, sobretot en tema de locals a l'hora d'atendre els diferents clients. Per tant, us demanaríem que si podeu fer un cop d'ull en aquest tema, doncs seria interessant, sobretot precisament perquè donada les circumstàncies actuals creiem que és força important tenir un bon seguiment del correcte ús.
El tema de l'aigua, te'l contesto primer jo, que és de la meva regidoria. Sí, hi va haver una fuga i el plano no indicava que sota de la principal hi havia un altre tub. I llavors, després de moltes hores de treball i de molt esforç de la gent de la brigada, sense dinar tot això, l'endemà van poder trobar la fuga. I diríem que en el plano no indicava que hi havia un altre tub. I el del camp de futbol, em sembla que ha sigut que s'ha espatllat. Em sembla que no és un tema de fuga. Crec que s'ha espatllat el programador de rec i ha començat a tirar aigua. Crec que era això.
Sí, sí. Sí, correcte, és així. Hi ha hagut un incident perquè hi ha això, que està com fet molt bé, la manipulació no ha estat correcta i s'ha quedat engegat. Però ja s'ha pres nota i està...
No, més que res perquè l'aigua rajava carrer avall.
Sí, sí. Era... I el de les parcel·les privades i tot això, ho explica el Jaume, que això és una feina que s'ha gestionat des de la policia, bueno, com altres anys, i fan el seguiment ells.
Sí, ben bé no hi ha estat el cas de la pregunta, però si me la pots tornar a repetir.
No,
m'he despistat, i entès parcel·les, m'ha sonat...
Se'ns ha fet arribar la preocupació per l'estat de les diferents parcel·les, entenem que, degut a la situació de la que venim, doncs el manteniment d'estat, el que s'ha pogut fer... Però
no, l'any passat ja portava anys anteriors, uh-huh. Es va poder fer un cens. I aquest cens, una feina sistemàtica d'una persona de l'Ajuntament, es fa que quan toca enviar la carta que toca per dir que recordar la gent que han de complir l'ordenança, doncs envia. Evidentment hi ha gent que ni se'ls hi ha de dir perquè ja ho fa abans, n'hi ha que tenen un temps per executar-ho i ens tornem a trobar amb les parcel·les que doncs són de propietat de bancs. És a dir, què s'ha de fer amb aquestes parcel·les? Enviar el comunicat al banc, el banc té un temps per contestar, no contesta, se li ha de fer un altre requeriment. Què s'ha de fer després? Dir que si no ho fa el banc ho fem nosaltres. Nosaltres no som ningú per entrar a un terreny i fer les coses. I el tercer avís, els bancs ho fan i algun cop ha tocat, doncs feu a la nostra brigada i després passar la factura. I és així com funcionen. D'acord?
Avui m'han enviat unes fotos que han fet en actuar tota la zona de Vinya Alta, tots aquells que allà han fet una bona neteja també. Bueno, com diu el Jaume, està organitzat sistemàticament, però jo crec que hauríem d'intentar, més que cada vegada avisar, però hauríem d'intentar normatitzar més aquest tema. Jo sóc partidari de que ja està cada any al darrere, si sempre és el mateix, per favor, siguem responsables. I ja som d'aquí, a veure si ho podem millorar entre tots.
Entenem perquè precisament els veïns colindants es queixen precisament per això, no, perquè és una feina que s'hauria de fer ja, hauria de sortir dels propis propietaris i no caldria... Sí, sí. Esperar que sortissin d'allà certs animals d'una envergadura considerable.
Sí, sí, avui n'hem descobert dos o tres que encara estaven als interiors. N'hem descobert dos o tres, avui. Bé, això de la policia pel carrer.
Bueno, de la policia pel carrer és evident que la policia... Volem una policia de proximitat, volem una policia propera i amb això ja estem treballant. Podem dir que els mitjans cada vegada ara han posat un programa nou, policial, que podran executar algunes coses, consultar-ho directament des d'una patrulla, per tant no tindran que desplaçar-se al cotxe, anar a comandància, a fer un parte, podran mirar coses, etc. I estem tot d'acord, i l'equip de govern, que volem una policia de proximitat, i això sí de proximitat. El tema de les mascaretes amb la nova situació que ens trobem, aviam, és evident que hi ha gent que no compleix van sense mascaretes. Si fóssim més presents, doncs tindríem que fer denunciar-los o avisar-los, i sempre avisar i pedagogia. Tot i així, crec que la gent és molt conscient de que s'ha de protegir i que no tan sols es protegeix ell, sinó que protegeix els altres. No estigmatitzem que sigui la policia la que té de sancionar, per això no és, i anem repetint en comunicació que tenim que mantindre amb infografies a la distància que s'ha de tindre, etc., i adaptar-se les mans. D'acord?
Precisament el prec va en aquest sentit, no tant un sentit sancionador, sinó un sentit més de, bueno, de pedagogia, d'intentar doncs, recordar si cal la...
Jo hi entès sancionador.
Tot
no,
no,
pedagogia.
No. Val. El que se'ns ha fet arribar és precisament això, per exemple, amb comerços o zones, doncs, si hi ha força afluència de gent, doncs això, no? Una certa presència de vegades és suficient perquè la gent doncs, se'n recordi de que ha de fer allò que ja saben fer. Simplement és això.
Està?
En algun moment van anar a alguna botiga a requeriment de la pròpia botiga.
Sí. S'han fet actuacions, evidentment, si el comerciant és responsable i vol que la cosa funcioni, doncs s'han fet alguns requeriments. Sí. Bé, doncs ara li passem la paraula al torn de preguntes al portaveu de Junts per Capellades. Té la paraula.
Bé, temes que s'han dit i alguns que no. No ens sembla mala idea el del carrer Catalunya que abans ha sortit. En tot cas, bueno, sí que cal trobar una solució, no fos que un cotxe s'emportés la valla. Llavors, no sé si, no ho sé, si està il·luminada o no de nit, si no ho està, si ho està bé, i si no ho hauria d'estar perquè si no sí que és un perill. Però la idea per evitar ensurts en aquell carrer que després, és a dir, l'alternativa és millor que baixar pel carrer Catalunya, carrer Carme, doncs bé, ens sembla que és positiu. Lamentem també, i sabem que no és culpa de l'equip de govern, ni molt menys, però els actes vandàlics que s'han patit amb caixes automàtics, perquè lluny d'ajudar a qui diuen reivindicar, vaja, personalment, hi ha algun cas doncs, d'algun jubilat que ha hagut d'anar amb algun altre caixer i li han cobrat comissions, o una senyora que havia treballadora que havia ingressat la hipoteca i li han cobrat una comissió de 30 euros per no fer-ho puntualment amb un sobre el dia al caixer. Per tant, la nostra preocupació i repulsa amb aquest tipus d'actes,
perquè vaja, al final perjudiquen no el que va amb la visa oro, sinó el que ha de treure 20 euros o els ha d'ingressar per pagar les seves coses, no? A dia d'ahir us vàrem entrar una instància, ho hem dit, que recordem en tres plens, ho hem dit en altres plens, una instància molt benèvola cap a l'equip de govern, això sí, demanant-vos accions més concretes per anar fent l'inventari de béns i drets municipals, al qual doncs, volem recordar que tenim l'obligació de tenir. Ara ja no podem dir que ho podia haver fet el govern de Convergència i Unió, perquè home, després de 5 anys això ja no cola, que ho podia haver fet i va fer altres coses, però la qüestió és que no es va fer. I el que li demanem, ara que ja, doncs, hi ha els comptes els dies, es presenten els pressupostos els dia, el dia, doncs una mesura per anar posant un cert ordre, mai s'acaba, això no és una cosa que no s'acaba mai, doncs és fer aquest inventari de béns. Demanem que si no es pot pagar en un any, doncs ja hi hagi un pressupost plurianual i que almenys l'any 2022 doncs el pressupost municipal ja pugui tenir inclòs el document d'aquest inventari de béns i drets municipal. Per tant, bueno, possiblement els membres de l'equip de govern ja ho sabíeu, la resta de regidors i regidores no, i sí que ho tornem a exposar per veure si, bueno, després de vacances o de la festa major, doncs, hi podeu posar fil a l'agulla amb aquest aspecte. També demanaríem que s'estudiés la possibilitat de veure, sortosament hem tingut un any amb molta pluja, aigua no ens falta, però això doncs té alguns efectes secundaris, i és que vaja, alguns camins i corriols d'aquesta zona, la veritat és que no s'hi pot ni passar. Estic parlant doncs de darrere del cementiri, darrere més amunt de la Font Cuitora. Estudiem si pogués ser, poder dins aquestes mesures que abans deien del Covid, o així, que també pot, suggeriments que portem, doncs, ajudar doncs, amb alguns autònoms o amb empreses que s'hi dediquin a fer una mica de neteja de corriol. Sempre d'acord, això sí que us ho demanaríem, que altres vegades doncs, ha fallat el sistema, no massa recentment, no massa, vull dir, no massa lluny, en el temps de fer-ho d'acord. Bueno, jo ho faria amb la gent de l'ADF o inclús es pogués parlar amb aquests grups doncs, que van a caminar i fan ús de la muntanya. I com no, també, els propietaris. Però bé, són una sèrie de camins que els estem perdent i que al final doncs, no s'hi podrà passar. I és una llàstima perquè, malgrat que tenen uns propietats, uns propietaris, la veritat és que els boscos en fem un ús bastant col·lectiu i és interessant doncs, que se'n puguin fer ús i que s'hi pugui passar. Poso un exemple molt clar i concret. No vull dir que sigui perfecte, però el municipi de la Torre Claramunt té uns camins bastant ben arreglats. Nosaltres tenim un terme bastant més petit i que... Bueno, jo prendria nota i veure si s'hi pot fer alguna cosa. Preguntes. Hem demanat diverses vegades, quan des de l'equip de govern es va tirar endavant el del fill il·lustre, fill adoptiu, varen dir que es fes el llibre d'honors, no sabem si això s'ha fet o no. Preguntaríem també com es vol encarar el futur curs en el poliesportiu, si és que hi ha intenció de reunir-se amb les entitats, se seguirà amb el mateix horari o no, encara poder no s'hi ha pensat. Aquesta és la pregunta. Un altre tema que no hem tret mai, però que ens preocupa una mica, perquè vaja, és símptoma d'una mica de deixadesa, això. I no, veure, tampoc no és culpa de l'equip de govern directament, però és un fenomen que sí que comença a passar i que es veu... És a dir, més en comptes de fer més mal que el poble, el fa més lleig. És que els cables pengen per tot arreu, sense ordre ni concert. Sí, per posar un exemple, al mig de la bassa, jo perquè sóc una mica baixet i em costa arribar als llocs, però alguns regidors d'aquí que són bastant més alts que jo, només aixecant el braç ja toquen els cables, no? Bueno, no sé, fa una mica lleig, la veritat, que... i això l'únic que ho pot moderar una mica és l'Ajuntament. No sé si és, jo crec que és competència directa, sí, això sí que ho és, no? En altres carrers també ho he vist, jo ho he vist el mateix del meu carrer, el carrer d'Olot, pum, un dia un cable que penja pel mig del carrer. El carrer Sant Francesc, cantonada amb els companys, allà a Cal Ponet, vaja, sembla un carrer d'aquells que veus una fotografia del Pakistan, que està tot ple de cables per tot arreu. Bueno, és un tema que a nosaltres ens preocupa, perquè aquestes petites coses fan que un poble sigui més maco o no ho sigui tant. Bé, hi ha més temes, però ho deixarem pel ple de l'agost, si n'hi ha.
No, el juliol.
El juliol. Doncs tenim algun altre tema, però ja ens hem de documentar una mica més i que ens agradaria fer partícips a la resta de grups, però quan tinguem una mica més de documentació.
Molt bé, jo, el de l'inventari, recordo que el regidor d'Hisenda va comentar...
Tinc ganes.
Jo el que sí et puc dir...
Tinc moltes ganes i cada cop que ho he preguntat he dit que en tenim ganes.
Bueno, nosaltres ara tenim una estratègia clara, senyor portaveu de Junts per Capellades. Nosaltres, evidentment, hem liquidat el 2018, volem tancar el 2019 i evidentment que possiblement al proper ple del mes de juliol haurem de fer alguna modificació de crèdit per intentar anar avançant en qüestions. En aquests moments sabem que la realitat del Covid ens permet fer el que podem, només solucionar el dia a dia, i diríem, veure una mica el futur ens costarà veure'l, però intentarem, no? Llavors hem de resoldre qüestions pressupostàries tant del museu com de l'escola Bressol, i a partir d'aquí nosaltres aquest és un tema a valorar, som conscients de la normativa legal, i no solament jo, sinó tot l'equip de govern, i en el moment que creiem que sigui oportú. El que sí que li puc dir és que de vegades no n'hi ha prou amb dir fer l'inventari. Jo m'hi he estat assessorant una mica avui, i evidentment que l'inventari, no important no és fer l'inventari, és fer el manteniment posterior, i no un any, sempre. I per fer això hi ha unes tècniques que es diuen digitals que en aquests moments estan evolucionant de diferents maneres. I aleshores això, en aquests moments no teníem clar quina era l'eina per poder continuar després això, perquè una vegada fet l'inventari tu l'has de mantenir fent cada any amb el teu ajuntament. I això que a més pugues estar integrat amb tot el teu sistema de gestió comptable i administratiu. Aquest és una mica el tema, no? Evidentment que és una necessitat real, il·legal, i evidentment que ho treballarem en el seu moment. El tema dels camins, el tema dels camins, el 95% dels camins vostè sap que són de propietat privada. Sí que en aquests moments jo el que sí que sé des de l'equip tècnic m'han explicat, m'han informat que s'intentarà fer un sanejament, diríem, a tota la zona amb criteris tècnics adequats, a tota la zona de la font del Llangardaix, i a partir d'aquí la baixada del Manel està bé. Altres camins, diríem, de l'entorn al voltant de Capellades, estem atacant, com he dit abans, hem tingut 2 mesos sense brigada, teníem el carrer, els carrers i les vores, suposo que tots ho heu vist, de la gent de no passejar amb molta herba, els parcs, i estem atacant, diríem, el que és el casc antic. Farem una revisió d'això que està dient vostè i ho mirarem. Lo del fill il·lustre. Àngel?
Bé, aquí sí que reconec,
En el seu moment, de resultes de les nostres converses, em van parlar, entenc, que era de l'objecte físic, del que havia de ser el llibre que recollís aquests nomenaments, no tant del tema de la protocolarització, que això ja estava solucionat. En el seu moment, ja fa molts mesos d'això, sí que vam parlar en algun moment amb secretaria de com formalitzar això, de quin tipus d'objecte tingués aquesta validesa legal, a part de ser més una presència, però també ho vaig dir que no va ser precisament ni la primera de les meves prioritats, ni segurament tampoc des de Secretaria i reconec el meu error de no haver, diguem-ne, perseguit el tema, entre altres coses pel que estem dient, perquè hi ha hagut tantes coses en tan poc temps i totes força més preocupants que molts d'aquests temes els hem deixat de seguir per falta de consciència de l'urgència, no per voluntat. Per tant, bé, reprenem el tema i a veure si això, si tornant de vacances el recuperem. I res, un comentari és que l'alcalde és una bona persona, a mi se m'escapava una mica la broma. Sí que estem preocupats pel tema dels camins i farem tot el que podrem, però és que precisament aquesta setmana la notícia és que la subvenció anual en què comptem de la Diputació de Barcelona, que com tots vostès saben no és precisament governada pels partits de l'equip de govern, doncs ha sofert una considerable retallada, i que bé, que amb menys diners farem tots els camins que puguem i que ho farem amb els nostres recursos propis, però sí que crec que hem de ser tots conscients que algunes línies d'actuació que no dic que estigui ni ben triat ni mal triat, algunes línies d'actuació es deixen de ser prioritàries pels estaments superiors que contribueixen amb el nostre finançament i que per tant ho hem de finançar més amb recursos propis, de la mateixa manera que d'altres sí que es reforcen, però que en aquest cas en concret, precisament aquesta setmana, doncs bé, ens hem donat la bona notícia que teníem la meitat del que teníem.
Menys de la meitat. Però bueno, farem el que puguem, evidentment, no? Una cosa, amb el tema que parlaves dels camins, les ADFs, evidentment que l'ADF és una estructura que no existeix a Capellades i l'estem intentant revitalitzar. Esperem que vagi a bon port, no? I el següent punt és...
En aquest moment no hi ha...
Hi ha un representant, però només operatiu. Estem intentant recuperar l'efectivitat amb noves persones. El següent punt crec que era el del poliesportiu.
En referència a això, sempre hem estat constant contacte amb les entitats i els tempos, malauradament, per les circumstàncies, no són els mateixos que haguéssim pogut fer com l'any anterior. És a dir, aquestes alçades ja tot pràcticament ja haguéssim tingut decidit i tancat. No ha sigut així. S'ha anat donant sortida a les diferents necessitats que ens ha permès també el Covid. És a dir, s'ha anat actuant en funció del que hem pogut anar fent, ens ha permès. Es va prioritzar l'obertura, que almenys poguessin començar a entrenar tot el temps que no van poder fer i almenys activar una altra vegada el poliesportiu, amb les mesures pertinents que tots els clubs que ho han sol·licitat han pogut realitzar els entrenaments pertinents que han volgut, amb les mesures adequades, és a dir, no s'ha deixat entrar cap altre grup fins que no s'havia un altre, no s'han utilitzat tampoc els vestuaris, és a dir, aquestes mesures ja estan activades, estan funcionant perfectament, i quan se'ls va comunicar també, si no recordo malament, que podrien començar a activar anar a entrenar el poli, també se'ls va ja començar a insinuar que presentessin les propostes dels horaris. Estem en això i en breu, si no han rebut ja algun correu potser del tècnic, ho rebran, és a dir, que no s'estiguem trigant més, sinó senzillament que el tempo és el que és i estem dins del tempo correcte.
Sí, la vostra idea és que dins d'aquest mes de juliol les entitats rebran quins són els seus horaris.
Clar, bueno, ells han de fer la proposta, que sempre s'ha fet sempre, i llavors amb ells consensuem entre tots, perquè malauradament són moltes les entitats, totes volen el poliesportiu, i llavors sí que estem optant, que jo vaig engegar l'any passat, que és trobar-nos tots i consensuar horaris, perquè bueno, les necessitats són canviants segons el curs, a vegades hi ha uns que tenen, pel que sigui, tenen per exemple que no hi ha també petita, llavors no se'ls pot donar segons quins horaris, no han de fer per sobre dels altres, és a dir, mira de buscar el consens entre tots, evidentment. Pot agradar més o menys, tenim el poli que tenim, les hores que tenim, tothom vol les mateixes hores, però s'intentarà consensuar entre tots. Això estem.
Això dels cables, això li contestaré també jo. Bueno, jo sé que, a més, jo sé que bueno, hem estat treballant això. Bueno, per cert, que quan vam fer el carrer Sant Francesc va quedar igual.
Sí, quan no van continuar també.
Sí, a veure, la...
No. No.
A veure, aquí tenim una la, aquí és el
famós, cert, bueno, és igual.
És el famós tema de les guitarres, vull dir, les guitarres, sabem que estan al carrer Sant Francesc com a punt de moltes guitarres del carrer Dolor. Estan detectades. És un cost impressionant veure-ho gestionar directament amb les companyies. És un cost impressionant, però de cents de mil euros. Tot i així, s'intentarà fer alguna situació que sigui potser per necessitat d'emergència, de possibilitat d'accident. Tot i així, ja et dic, al final estem parlant de 3 o 4 focus greus. La realitat del poble és la que és, això no ens enganyem, és complicat. I l'enreixat per les façanes es podria millorar molt. Però jo crec que hem d'anar pas a pas. En aquests moments, l'equip de govern teníem un pla d'actuació de carrers, d'enllumenat i de coses, necessitats potser més bàsiques. Evidentment que l'estètica és important, però és un pas, és un pas. I en aquests moments ens focalitzarem en reparacions de carrers, en tema d'enllumenat. Precisament ara hem fet dues licitacions pels quadres elèctrics que estan molt abandonats de tota la vida i ha estat adjudicat, possiblement això. Hem fet una altra licitació per l'enllumenat del capelló. Estem avançant, evidentment, però també hem avançat perquè hem hagut de fer unes modificacions de crèdit d'altres millores que teníem previst durant l'any i ara ens hem de tornar a sentar i tornar a pensar què fem. No? I això és un, estèticament no és correcte, sí, però jo personalment crec que hi ha altres coses més prioritàries, tot i que s'ha de tenir en compte. I hem parlat amb el representant actual que gestiona la llum de tota la Catalunya Central, que vostè el coneix, per veure què es pot fer.
Ara no perdones aquí, però segurament... Sí que...
Ja són del seu partit.
Ah, ara, doncs no tinc el gust de... Ara no...
Vull dir que sí, evidentment, està inventariat, ho tenim identificat, però són no, molts, però sí que... molts diners.
Entenc que no es pot arreglar tot i s'ha de posar una cosa darrere de l'altra i qui fica l'ordre, en aquest cas, sou vosaltres. Estem d'acord, però bueno, sí que us diria que almenys...
No és ben bé qui fica l'ordre a nosaltres, és dir...
No,
la llei de telecomunicacions, que no sé qui va votar el seu partit...
T'haig de la veritat?
A la Comunitat Econòmica Europea, si em permet, la llei de telecomunicacions va ajudar els lobbies. Què passa amb els fils elèctrics? Els fils elèctrics davant, o fils de telefonia, davant d'una nova urbanització, l'obligació és de soterrar-los. Amb els fils que ja funcionen, telefònica, que va ser, és a dir, telefònica, quan passava un fil per una façana, té dret de pas. Aquest dret de pas vol dir que quan una altra companyia té de passar per donar servei a un veí, el dret de pas de telefònica li dona dret de pas a ell per passar pel costat. Què passa? Que s'armen uns pitostes de fil terribles. Lluitar contra això sí que es pot lluitar. Una de les coses és el conveni que vam firmar amb l'empresa Tecnocolor a Capellades, que és una empresa local. Amb aquest conveni cada any revisem com traiem els fils del cable coaxial, que fa un impacte visual brutal a les façanes, perquè aquest operador està passant a fibra òptica, que són fils més petits, però és clar, els segueix passant per la façana, tot i que en té molts passats i soterrats. L'altre és que, depenent de quines companyies, si volen passar pels tubos soterrats que té Telefònica, que en té un munt, hi ha un conveni Marco que els hi fa pagar. Llavors la seva solució és pues, passo per la façana perquè ja hi ha un altre fil. Què passa amb això? Que tothom, és a dir, l'Ajuntament tindria que pagar de la seva butxaca amb els diners públics de tothom arreglar tots aquests fils d'una companyia que se n'està beneficiant d'una llei que es va fer a mida, que és la llei de telecomunicacions. Doncs, amb coses noves, tot soterrat. Quan vam fer el carrer allà de la pastisseria Guasc fins a l'altre cantó, fins a baix al carrer Sant Francesc, és, allà ja vam passar tres tubos en previsió. Ens vam despistar i els vam passar per la façana. És a dir, que també té d'haver un seguiment. amb tots aquests temes i em tiro peres a sobre, però no podem obligar una companyia que ens tregui els fils de la façana. És més, un veí que es negui a clavar, a que permeti una caixa que es posi a la seva façana, algunes companyies presenten un recurs contra el veí. Perquè,
com ho dius, això?
Sí, la façana té, per dir d'alguna manera, com diria jo, dret de... se'n diu dret de pas o dret de... és a dir, que no és propietat pròpia del veí, dret de vol, dret de suelo. Llavors, què diu la llei de telecomunicacions? Té de donar servei al veí amb l'opció econòmica més propera. Quina és l'opció econòmica més propera? Passar per la façana, no per passar per terra. I aquesta és la llei que tenim.
Bueno, en tot cas,
tot i així està clar que una cosa és les instal·lacions de telefonia mòbil i l'altra és les instal·lacions de, de les companyies elèctriques, i que són dos casos diferents. En un cas tenen tota la força, i l'altre és un tema de costos elevadíssims.
En tot cas, l'únic que sí que us demanaríem, un camí es comença amb un primer pas, no volguem arribar al final de cop, perquè si no, no hi arribarem mai. Però sí que poséssiu fil a l'agulla, amb el temps que sabem que portarà, la bassa és un espai emblemàtic i que passin uns cables pel mig.
Sí, en tenim
d'altres. És una cosa puntual que hem de trobar la manera de... Bueno, és un tema estètic, vull dir, és un tema que per allà al mig... Mira, en un carrer ja n'hi veiem molts i, com ell diu, entre cometes, ja no ve d'un.
Bueno, és que tindríem que fer per aquells fils de la bassa, sé per on passen, eh? És espectacular, eh? Tindríem que soterrar un tubo, que tindríem que domenar la volta, pagar a nosaltres i a més pagar a cada companyia que té un fil allà perquè passessin per dins el tub.
Fer-los passar
pel
tub, cos,
com ho he dit el senyor alcalde, és brutal. El cos és brutal. Perquè a més no pots subcontractar tu a alguna companyia que t'ho faci, sinó que has de subcontractar amb ells, t'ho han de fer ells els preus que et diuen ells.
Sí, sí, és
complicat.
No, complicat no, és un tema de costes.
Bé, bueno, en tot cas, ja fora micros i alguna alternativa...
Li informem que estan identificats, que estan inventariats i que una cosa més de la llista de millores pel nostre poble, com tantes altres, però que s'han de prioritzar. Hi ha alguna qüestió? Su, portaveu de Vila de Capellades... Bueno, portaveu d'Esquerra. Sí, bueno, en principi no, sí, no ens li hem contestat tot, oi?
Sí, bueno, no hi ha un compromís ferm, nosaltres seguirem insistint.
Com sempre.
Com sempre.
Nosaltres bueno, també tenim...
Així avançarem millor.
Amb lo de l'inventari coincidirem en el temps, no sé si en el temps, però en el futur sí. D'acord? Doncs si no hi ha el públic, té alguna pregunta a fer? Públic? Públic? Tens alguna pregunta a fer? Doncs bé, doncs, gràcies regidors, regidores, públic, assistents, donem per acabat el ple del dia d'avui i ens emplacem al ple del mes de juliol, a l'últim dimecres de mes, que en principi no hi té que haver cap canvi. Gràcies i bon vespre i bona nit.